Vale, le paso, ¿eh? Ahora sí que ya está funcionando.
Vale.
Ya está el rec. Ya está funcionando. Ya he pulsado el Word. Ya está grabando, ¿eh? Ya por ti. Así, señor Tristán, que usted va a néixer...
El 22.
L'any 22. Vale.
Ara faré 84, l'any que ve.
En quin mes?
El mes de març, el 12 de març.
El 12 de març em farà 84. Llavors, què passava? Quan vostè tenia uns 8 anys, què passava?
Oh, moltes coses.
Per exemple, anava a l'escola.
Com?
Anava a l'escola.
Vaig anar a tres escoles. Vaig anar a la plaça de Cuba, de Caganer.
Ah?
Llavors vaig demanar el senyor Gaudí, un cosí germà d'en Gaudí, allà al carrer Cintona. Després vaig anar a última hora cara al senyor Barrios, al carrer Ciutadans. Vaig anar a aquestes tres escoles.
I aquí el carrer Ciutadans on era?
Com?
El carrer Ciutadans on era?
Carrer Bat Oriol.
Ah.
Allà baix hi ha l'Ajuntament. Allà.
Sí, en tres escoles diferents.
Sí.
Però la plaça de Cuba és quan era molt petit, molt petit.
La plaça de Cuba era una plaça. No hi havia, no era coberta.
Ah?
No. Era una plaça amb arbres al voltant i al mig hi havia unes barraques de fusta que venien tocino, carn, coses, bacallà, arbres remullats, això. I l'altre que miraven eren al mig. I llavors n'hi aquestes parades miraven de cara a Barcelona. I allà a l'altre cantó, i quedava, aquí, el tros que quedava d'allà, al carrer de Cuba, tot allò eren botigues de... no, pageses. I botigues de mercat, peixaters al carrer i coses així, allà hi havia. I a l'altra banda hi jugàvem nosaltres, la canalla, que hi havia una font al mig. Hi havien vingut círculs, hi havien vingut barques, una vegada va venir un d'allò de la criolla, de maricons, va venir, me'n recordo.
Però ja que feien...
I llavors van fer la coberta. A partir de no sé quin any la van fer coberta. I la van inaugurar, em sembla que era l'any... no me'n recordo... l'any 33 o 34, que va venir el ministre de Comerç de la Generalitat, era un tal com ho era. Van fer la inauguració, la plaça coberta.
Però fins aleshores no era cobert.
No, era una plaça. No hi havia res, només hi havia... al mig hi havia una renglera de parades que anava des de dalt a baix, i el cantó que quedava a la dreta, el cantó que mirava de cara a Barcelona, allà hi havia verdura. Pageses que portaven verdura de la classe de pagès que eren.
I quan
perquè
vostè...
peix també.
Quan vostè anava de Caganer, que diu que estava dintre d'una barraca.
Com?
Quan anava de Caganer, que diu a la plaça de Cuba, vostè que estava dintre d'una barraca. O no, també al carrer.
El què?
A l'escola, eh?
A l'escola no, a l'escola era la cantonada que ara hi ha un que ven roba, ai, ven, jo, de Fort, allà frente al banc.
Ah, aquell lloc on venen els Fort.
Allà era una escola pública. I me'n recordo dos mestres.
Clar, si jo pensava al carrer no estarien estudiant.
No, no. Allà hi havia una escola que hi havia el doctor Bertret, el doctor Illa, després va venir un doctor, com ell deia aquell, no me'n recordo, que era de Dos Rius, no me'n recordo, Albert, que era molt separatista, era nosaltres sols, un partit catalanista. I llavors hi havia els caganers que hi havia un senyor que li deien en Sòria. Allà hi havia una escola i allà vaig anar allò. Després d'allà vaig anar a la segona classe. I de la segona classe el pare deia que no el prenia i em va portar al carrer Cintona. Allà el senyor Gaudí, un cosí germà d'en Gaudí, que després va agafar-ho al Manté. El pare del doctor del Bugat Manté va agafar ell. I llavors un problema que vam tenir amb el pare, em va treure. No es van entendre perquè el pare era molt ateu. I va dir, quan vingui un capellà aquí a donar conferències, el noi al carrer, a l'hort. Quan sigui gran, que cop que estudiï el que vulgui. Però ara de petit no vull que li ensenyin coses. I aquell va, no va, em va agafar de cap d'esquila i em feia quedar cada dia. Jo em vaig emprenyar i em vaig escapar.
Oh.
Jo vaig dir, no, pare. I el pare, jo ja aniré a parlar jo. I no es van entendre. I llavors em va portar al carrer Fray Luis Tardón, que hi ha, que era Ciutadans.
I com se'n deia l'escola del carrer Ciutadans?
Senyor Barrius.
Barrius.
Senyor Barrius.
Ah,
que era de pago, pagava un duro un mes. I a l'altre també. I com pagava molt més, ens daven un carmelo llarg. I el carrer de la plaça de Cuba no, perquè era del govern, no donaven res.
El carrer Ciutadans era a Sant Josep Oriol o al carrer Fray Luis?
No, Fray Luis de León no.
Allà, no aquella,
era el que travessa del carrer Montserrat al carrer de Cuba.
Val.
Allà era, a mig carrer més o menys, al cantó de baix.
Bé, les escoles es coneixien pel senyor que portava la classe. Per no. El senyor Barrios, el senyor el doctor Bertrand.
Jo havia tingut, miri, el de Caganés, en Sòria. Havia tingut el de segona classe, aquest que era de...
Barrios.
No.
Manté. Manté.
No, Bartret. De Rius, de la mateixa escola.
Bartret,
i llavors el senyor Badia, també vaig tenir. El pare d'un que havia un metge. Llavors d'allà, que el pare veia que no adelantava, i em va posar en un col·legi de paro, que era aquest el senyor Gaudí, que era Gintona. I llavors ja va passar el que va passar amb el Ricell, ho va comprar el Manté, el pare de l'abogat, i va ser com no es va mantendre.
Perquè era molt ateo.
El pare no, perquè el pare no volia que ensenyessin religió. Diu, se li ha d'ensenyar quan sigui gran i no de petit.
Si el seu pare o el pare del Manté?
No,
no, el meu.
El seu.
Jo tenia el tracte fet amb el Gaudí. I encara me'n recordo que en Gaudí, fa uns escàndols, ja fa molts anys de mort, ja no t'hauries de dir Tristany, més descendent del general Tristany, de Solsona. És veritat, descendem tots els Tristanys que ja ens descendim de...
General.
De la casa Tristany de Solsona, que és una casa històrica de la guerra dels carlins.
Ah, noi.
Sí.
Que eren carlins?
Va ser capità general.
Eren carlins?
Allà sí.
Tristany.
Però llavors els que van anar sortint descendents se'n van anar escampant, però n'hi ha molt pocs. Perquè va sortir un llibre del Consell Comarcal de Solsona, i va sortir un llibre dels Tristanys que hi ha vius a tot Catalunya. I en aquest llibre hi havia, el pare ja era mort, no hi era, hi havia tots els meus germans i els meus fills, la noia no. I llavors aquest xicot que fa sardanes, sol, perquè aquest té noies. O sigui, van sortir poble per poble els que hi havia, i hi havia molt pocs en tota Catalunya.
Ja queden molt pocs cristalls.
Sí.
I explica'm una cosa, això que deia que a la plaça de Cuba abans anaven barques, perquè diu,
sí.
Barques, la criolla,
sí.
Era les barques, això de les barques, que era d'allò de...
Eren les barques que ara no se'n fan, anaven a mà.
Amunt i avall.
Estaven penjades i anaven fent això. Vaig bé. I els que en sabien donaven una empenta i veure si arribaven a la vela.
Com el que està muntant en pi.
Ah, això mateix. Però havies de donar força, no anaven en elèctric ni res. Pujaven ni cabien dos, una a cada cantó, i es posaven d'acord i agafaven allò i anaven fent empentes i anaven pujant i baixant. Llavors també va venir a l'estiu, tothom agafava una cadira, i venien saltis banquis allà a la plaça i fèiem una rodona de tots els veïns. Jo venia des de dalt, al carrer Altafulla, fèiem una rodona i fèiem saltis banquis allà.
D'aquells com de circ.
Com una espècie de pallassos, sí. Però eren gent que... bohèmia, diem, que anaven amb un carromato, no anaven amb un poble o l'altre, i a l'estiu venien. I me'n recordo quan passaven la caritat, que tothom donava la voluntat, passaven amb un embut llarg i anaven passant i anaven tirant per aquell embut i els incendis els anava recollint. Un que li deien en Pepino, però tenien uns noms. També va venir una barraca de la Criolla, que eren mariques, ballaven, Sí.
Vestits,
i en Fred i Ànim, també va fer un circo, allà.
Sí.
Va fer un circo allà, en Fred i Ànim, també, i d'altres que van venir, circos petits.
No crec,
sí.
No crec.
Tot allò ho havia conegut jo. Jugava, quan no hi havia res, jugàvem a baletes, jugàvem a cartons, cortàvem escuts, escuts de graciosa i de cervesa, i a la baletada, i bé, jocs. Hi havia un que tenia una bicicleta que es deia Calvet, que jugava 10 cèntims i deixava d'anar la volta.
Sí, els hi jugaven...
Tres o quatre voltes.
Perquè per relacionar la cosa econòmica, per 5 cèntims en aquella època, la bicicleta.
10 cèntims.
Bueno, 5 o 10, sí, 10. Però ho feia per voltes. Tantes voltes, 5 cèntims, i tantes 10.
Ah, per voltes. És que, però trobo... Doncs, fa la veritat una mica carer, no? Perquè en aquella època 5 cèntims o 10 devia ser bastant, eh?
No, no els tenia pas tothom, 10 cèntims.
Això, que trobo que una mica espavilat era aquest nen de la bicicleta, sí. Eh? I una cosa, vostè fins a quina edat va anar al col·le?
Jo vaig anar a l'edat fins a 3 anys.
Que home,
llavors vaig anar a treballar...
El 35, no, abans de la guerra.
El 35, abans de la guerra. Vaig anar a treballar en una casa que feien suners. Que eren allà frente al carrer Concepció, que en deien a Can Parera, el feia ma mà. I el pare treballava amb l'amo d'allà. L'amo d'allà treballava amb el meu pare, el Carlos Sensi. I li va dir si volia anar a treballar allà, i vaig anar a treballar allà. I hi havia en Maderna, aquell xicot que va morir de bombero, que hi ha un carrer que li van posar Maderna i Clariana.
Ja hi era aquell home,
eh? Modern.
El devia ser el pare modern.
No, era el pare que treballava amb mi, ell era l'operari. Jo era el seu ajudant. Treballava allà, era ell sol.
Però sí, aquell home va morir molt jove.
Sí, però era allà, també treballava allà, ell era l'operari. Jo l'ajudava. Encara me'n recordo que una vegada ens van fer portar un soler cadú a l'espatlla, allà dalt al poble sec. A dalt de tot, que només hi havia 4 cases. Escolta'm, això d'aquí l'ombro, a tots dos ens sortia sang, quasi. De dalt de tot, a mà. Però quan vam acabar, es va dar un ral de propina cada un, i es va marxar tot el dolor. És el que era un ral. Oi? Content. Llavors vaig anar a treballar als banys, als Marianos. Em deien els banys Marianos, que hi havia una pista per esquiar, no esquiar, allò es posaven patins de rodes, i llavors hi havia uns banys de casetes, que hi havia una aixeta per rentar-se els peus, com es anaven a despullar, una dutxa, i jo donava les claus a la gent que vingués, els socis, els hi dava una clau de la barraca que tenien. I el que no tenia, no era soci, pagava 20 cèntims per anar... Li dava una clau per la barraca. Érem dos, allà. A la tarda ja no venia ningú, a la tarda, al mar, i passàvem el rasclet, perquè l'endemà de matí, fos net. I anàvem a ajudar a pujar la barca, com venien les barques de mar. Ens anàvem a la bandera i ens deien, tireu la bandera en l'aire. Tireu la bandera en l'aire i hi havia una màquina que es funcionava i tirava la barca amunt. Baixa la bandera. I com estàvem, ens donava un grapat de peix fresc. I allò era festa major, fèiem amb aquell peix.
I això quina zona era de la platja de Mataró?
Allà encara, allà en els banys mateix. Els banys.
Hi ha la piscina.
Allà hi ha la piscina, més o menys.
Però hi havia uns altres de Sant Simó.
Eh?
Hi havia uns altres banys de Sant Simó.
No n'hi havia cap més de Sant Simó. Però no me'n recordo de cap més. Aquests eren els últims, el que passa és que hi havia barraques. Hi havia algunes barraques. Els altres banys estaven frente, hi havia dos o tres que eren més o menys frente al carrer de... aquell carrer que va ser de la de Santana, com la diuen ara.
Sant Antoni.
Ah, això mateix. Pel voltant de Sant Antoni cap en direcció a Barcelona. Hi havia els banys vermells, que en deien, els banys grocs, em sembla que n'hi havia dos, i llavors més avall, ja més avall cap al carrer Cooperativa, allà hi havia els banys dels soldats. Allà era el bany dels soldats, que eren pels soldats allà.
El que ara seria la Creu Roja.
No? Però no hi anaven els soldats, eh? Hi anaven els oficials, els que hi havia la família i tot això.
I com es deien? Els banys dels soldats?
Allà em deien els banys dels soldats, era més cap allà.
Els
cap a Barcelona, més cap a Barcelona. Sí. I després dels banys dels soldats hi havia una colla de barraques. Hi havia barraques de la penya Òratam, hi havia barraques de la penya Merenga, que li deien. Hi havia diverses barraques, alguna de particular, barraques de fusta.
Sí, ja me'n recordo.
Doncs,
hi havia gent que tenia com una caseta allà, que passava l'estiu.
Sí, sí, sí.
Jo tenia uns cosins que passaven l'estiu allà, sí, sí. La caseta, el Tau i l'Ardell.
I quan treballaven a l'Ajuntament, que anava amb el... Es va passar un cas. Van venir bombardejar els feixistes a Mataró. No sé si era la primera o la segona vegada, o la tercera, van venir tres o quatre. I es van cridar, estàvem treballant, ja no me'n recordo com que treballàvem, jo i el paleta, i diu, nano, agafa un carretó que hem d'anar a la Càbila, allà en deien la Càbila. I vam anar a la Càbila.
Què és la Càbila?
Allà, tinc que dir jo. Era del carrer Sant Josep, del carrer de Cooperativa, en direcció a Marc, cap a Barcelona. Tot aquell tros d'allà, aquest sector, en deien la Càbila. I el cantó d'allà el deien el cantó de Sant Simón. M'entens? I vam anar allà i veiem un grup de gent i es veuen arribar i diu, vinguin, vinguin. Què passa, el poeta? I ens ensenyen una bomba que havia caigut entremig del carril i el travesser de fusta. Es feia en l'àngul mateix, va caure i sortia només el de dalt. Estava esponsat, la bomba estava esponsada. Sortia el de dalt. I aquell senyor que era el tècnic diu, heu de treure... I el poeta diu, això, nosaltres això hem de tocar, no, home, nosaltres això no ho toquem. Sí, home, que ho tocareu. No hi ha cap por. Vosaltres heu de veure on hi ha la bomba? Sí. Doncs un pam, abans, un pam, heu de deixar un pam de terra, de la bomba. I heu de fer com un pou al voltant, una trinxera al voltant de la bomba a un pam. I sí, sí, ho vam fer. Amb una escarpa amb la mà anava picant, jo amb la paleta anava traient la sorra i anava picant. I com havíem fet un forat molt fondo, llavors el tècnic ens va dir, ara prou, ja podeu marxar, ara ja és cosa meva. I llavors ell es va quedar i va anar traient la terra, que ja sabia on hi havia l'espoleta, va treure l'espoleta, vam treure la bomba i llavors ja no hi ha, diu, ara ja no hi ha perill. I ara la podeu emportar. Ens la vam fer portar, allà on teníem el magatzem, que era a darrere de la sala Cabanyes, el convent aquell que també van cremar. No sé com la deien, les sierves, eh?
Bueno, les benedictines.
Les benedictines. Allà teníem el magatzem. Jo el cuidava de tot, de pinxa. Tant havia anat amb la paleta com amb el mecànic, com amb el forjador, com...
Això era al principi de la guerra o al final?
Al principi.
Això el 36 podia ser.
Sí.
I era bombardejat el convent, el 36?
No bombardejat, el convent el van cremar.
O cremat?
Sí,
ja havia... cremat el 36?
Ja havia passat la revolució, o la guerra. Ja havia estallat. Ja havia estallat la guerra.
Ja.
Ja feia dies que havia estallat.
Podia ser el 37, a lo millor.
Poder era al principi del 37.
No gaire més, eh? El 36
i el 39, potser el 37. Sí, el 36 i el 37.
Què era això de les benedictines? Què
em convé de benedictines?
És allà on hi ha un col·legi ara. Aquell col·legi que hi ha darrere la sala Cabanyes. Aquell col·legi tan gran que hi ha allà darrere...
I els jutjats, els antics jutjats.
Ah, allà els antics jutjats.
No.
Era d'aquella mançana, era tota la mançana, i hi ha l'institut...
Bueno, allà on hi ha els jutjats, sí, però això era el lloc que teníem al magatzem, nosaltres al cantó de davant.
Sí,
dalt. I allà hi havia l'església, per allà on hi havia els jutjats.
Però les benedictines no seria un jugant a vegades a...
No, a la petanca. A la petanca.
No, allò és les caputxines.
Allò les caputxines. Allò.
Sí. I escolti una cosa, ja vostè, que recorda quan vostè era petit, tenia 8 anys, 15, 18, de teatres estables...
Ui, sí, de tot. Perquè el meu pare era molt, i la meva mare era molt aficionats a la música, i em portaven a tot arreu. Havia vist en Lázaro, i havia vist moltes vegades en Marc Rodondo, aquella gran actriu la, que va marxar a Mèxic, que no me'n recordo com es deia. Margarita Xirgo, havia vingut en el Claver, vedetes de revistes, bueno, i de tot jo havia vist. I de teatres d'aquí mateix també, d'aficionats. D'aficionats n'hi havia, no, mira, hi havia el de la Casa del Poble, que es deia Rufi Illa.
Com?
Rufi Illa, el director.
Escolta, que tens telèfon aquí,
sí. Que
pots
anar a
casa. Casa del Poble.
Una companyia d'aficionats. Rufi Illa. I allà que molts diumenges feien teatre, alguns diumenges, no sempre.
I era la Casa del Poble.
Sí, allà en el teatre, que hi havia una sala que era un teatre.
I on estava aquest teatre?
Allà hi ha la Casa del Poble ara, que llavors era vell, diem.
Ah, és que no sé on té això. És que no sé on té.
Allà hi ha el sindicat ara de l'UGT.
Ah.
Allà hi havia la Casa del Poble.
I ara sí, la plaça de l'Estressa?
Sí. Era un edifici que tenia dos pisos, una planta, que era el cafè, a baix hi havia la planta, i a dalt hi havia un altillo. I en l'última planta hi havia teatre, i sala d'actes, i allà hi havia una companyia de teatre.
I és a la mateixa mà que hi ha l'UGT.
Ah, que mateix, allà hi ha l'UGT ara, sí, allà. I aquella casa va costar 60.000 pessetes comprar-la. En l'any, em sembla que era l'any 22 que es va comprar. Llavors hi havia la companyia de l'Iris.
L'Iris.
Desaparegut
i no l'heu
vist.
Del carrer, com es diu, que
això, no?
I on hi ha el casal ara?
Com?
On hi ha el casal ara?
Ah, el carrer Bonaire.
El carrer Bonaire. Allà hi havia una societat que en deien companyia Iris.
Ah,
i aquest tenia secció de baloncesto, de atletisme, i també tenia una companyia de teatre que potser es veien si era la més bona, que hi havia artistes que feien molt bé. Que el principal director era un tal Floris, un home gran, i un dels grans actors.
I feien balls a l'Iris també.
A l'Iris feien balls, mira qui es diu.
Qui ho diu?
El doctor Tria.
Sí, no feien balls a l'Iris?
Sí.
La meva mare havia anat a ballar
i... Ah, ja el crec, ja tens raó, ja. Ja havia conegut a ton pare, ja havia explicat una anècdota de ton pare, ja te l'explicaré.
El seu avi.
El seu avi, ja te l'explicaré.
El pare, eh?
Bueno.
L'avi era el senyor Ranch, que ella era el meu pare.
Sí.
Però ja coneixia el teu pare.
No, l'avi era Amadeu, va morir a 56.
Doncs, allà hi havia una companyia que es deia que era de les més bones. Hi havia en tal Belcus, que era un dels actors més bons, i la seva senyora.
Belcus.
Eh? Llavors hi havia un tenor, que no sé si cantava allà, aquest no sé si cantaven allà, o no el teniu. Bueno, que es deia Verdera, que era matador, d'un matadero. I va anar a debutar a Roma, Napoleó, un d'aquests. El teatre està molt.
Que era tenor.
Verdera.
Verdera, que era
tenor. I va desaparèixer i no se'n va saber res.
Ah?
Va anar a Roma, va anar a cantar en allà, i no se'n va saber mai més. Si va marxar, si va morir, no se'n va saber mai més. Hi havia un germà d'ell, que no, ara no hi és, ja és mort, deu ser mort. Va anar a viure a Arenys, aquest, el germà d'ell, ja deu ser mort. Però llavors hi havia la companyia de l'Ateneu, societat també, una societat que en deia societat Ateneu. Hi havia una companyia de teatre, i també era una altra de sarsuela.
Què és sarsuela?
I allà hi cantava un que es deia Freixinals.
Freixinals?
Freixinals, que me'n recordi del nom. En el Líris hi cantava un que es deia Espósito, cantant, en Bertran.
Era gent famosa d'aquesta cantant, diguéssim, de l'època.
Jo me'n recordo d'aquest. I una altra que es deia una tenora, una tiple còmica, que es deia...
Allà al Sant Bernat.
Sembla que es deia...
Que l'Ateneu era allà al Sant Bernat?
Allà davant on hi havia el Sorrero.
Sí, sí, davant del Sorrero.
Allà. Allà hi havia una sala...
Ja hi era el Sorrero, per ser, als 60.
No. El Sorrero?
No sé.
Sí, que hi era.
És que no ho sé, eh? Perquè, clar,
també... Sí, hi havia una barraca de fusta, eh?
I ara, sí.
Una barraca de fusta,
sí, ja me'n recordo.
El turc.
El turc.
El turc li deien.
Sí. No, aleshores no li deien el Sorrero, li deien el turc.
El turc. Ella es deia turc.
T-R-U. T-U-R.
Ah, si ho entenia el turc.
No, no, no.
Turc.
El Sorrero, ja li deien el Sorrero també.
Li deien el Sorrero.
És que... Només era ell sol. No hi havia cap més.
És que aquí, aquell indret, per tothom era el Sorrero.
Sí, el Sorrero.
Allà el Sorrero, allà n'és el Sorrero.
I el noi del Sorrero era un de gros.
És aquest gros.
Feia un cafè a més 110 quilos o 120.
No, no, el 130.
Doncs llavors hi havia l'altra companyia que hi havia, que era el de la sala de les cooperatives, allà davant de la sala Cabanyes. Mm-hmm. També una companyia que allà no feien sarsuela, allà feien teatre.
Mm-hmm. Teatre. Però ja que seria l'inici de l'Udara, perquè ens entenguem.
Sí.
Que seria semblant a l'Udara, o no?
Com?
O era de professional?
No, eren aficionats tots.
Eren aficionats, aquests.
Tots eren aficionats. Feia la clientela del
d'allò. És que les cooperatives...
Feia un dels principals d'aquí les cooperatives, d'aquí les cooperatives, un dels principals era un que ara me'n recordo com es diu. Ell era la seva senyora. No me'n recordo del nom.
No se'n freig? No.
No.
Però ara tot això, la casa del...
I llavors hi havia la sala Cabanyes. Però aquest feia més aviat obres de catòliques. La passió...
I el foment.
Allò, també hi havia el foment, però el foment feien cine. Mm. I com acabaven de sortir de la doctrina, els que anaven a doctrina entraven de franc. Mm. I els que no havien anat a doctrina pagaven 20 cèntims. I tenia 3 o 4 pisos, eh?
Era com un liceu petit.
Això.
El foment, era un liceu...
Després va... Després ja
va anar...
Va millorar també.
No ho sé, això.
Després,
no ho sé, després jo anava gratis, jo anava a doctrina, eh? Gratis, eh?
Després de la guerra també hi van fer cinefòrum, hi van fer actes de cinefòrum.
Sí, cinefòrum i tant, sí, els primers cinefòrums que es van fer, van fer...
També hi havia companyia de teatre, que també feien els pastorets, i no hi posaven, a la Mare de Déu, hi posaven un home.
Un home, poder sí.
Balla pel cap que hi havia.
Poder sí.
Una cosa...
Podria ser, no ho sé, però podria ser.
I llavors també hi havia
una altra... Principi, després, ja.
Una altra companyia petita, com la del cas
de... La Saleta...
Eh?
La Saleta.
La Saleta, sí, de la Sala Cabanyes, també. I llavors també hi havia una Saleta cap a l'Havana, en un lloc que allà hi havia la Guàrdia Civil. Allà hi havia un local que també tenia un racó, però quatre. Era de poca monta. Era de poca monta, però també ho feien.
Un racó, però allà al camí ral, on havia fins ara la Guàrdia Civil. El que
allà...
s'havia conegut, diguéssim.
No, no era, era una cosa de barriada. Llavors no havien fet funció, allà.
Sí, però que la Guàrdia Civil ja estava on mi coneguda jo, diguéssim.
Sí.
D'allà al camí ral. No, però si no havia hagut...
El... Era més avall de la Guàrdia Civil, per allà amb un cafè o un posto que tenia.
O sigui que vostè tot el que ha dit de la Casa del Poble, la companyia Iris, el, on estaven aquell, el Verdera, el Belcus, tot allò, la Societat d'Ateneu, la companyia de teatre que hi havia... Un...
El Modern, el Modern.
No, el Modern no n'hi havia cap de companyia de teatre.
No.
Era un cine. El cine modern era allà on té aquelles galeries ara. Allà al cap damunt de la Riera, abans d'arribar...
Al Gran de Carau.
Al Gran de Carau. Allà hi havia un cine, jo vaig conèixer com a cine. Però llavors,
ja,
el cine
ja estava
havia...
als anys 30?
Sí. L'any 30?
Ja estava al cine.
Ja hi era, l'any 30. Sí, sí, ja hi havia anat jo amb el pare i la mare. Sí. I llavors, allà els cines tenien tres preus. A baix era la platea, al primer pis, amfiteatre, amfiteatre, i al clavell hi havia palcos, palcos i després butaques al frente. I a dalt la, en deien la general, i especial, per la canalla. Els més joves pagaven, sembla que pagaven 40 cèntims.
Deien el galliner.
Sí.
El galliner. El galliner de motiu es deia el galliner, però l'entrada deia entrada general o especial, que l'especial era els joves que pagaven 40 cèntims i els grans 60.
Perquè al col·le els hi passaven pel·lícules quan vostè era petit?
Al col·legi.
O anaven a un lloc d'aquests?
No, Que mira, en el col·legi, saps quin, en el de la plaça de Cuba, que ja era Marret, saps quin cine ens feien? Aquell que... Aquell que voltava. Un que voltava.
Aquell que voltava.
Sí, aquell que voltava.
Sí, sí.
Aquell cubell.
Sí, no sé com es diu, però sí.
Sí, aquell cine, no sé si era nic, com una cassola,
sí, sí.
I anava voltant. Havies d'anar mirant així per altres,
sí.
Per això.
Ara veiem com les figures.
Ah, això mateix, veiem les figures, sí.
Sí, sí. Però el cine de l'altre, ja veiem aquests jocs.
No, no.
Els salesians, sí, mira.
Jo, jo havia aconseguit... Vaig aconseguir el sonoro.
Després de la guerra,
Jo no sé l'any que va venir el cine sonoro. No me'n recordo, era molt petit. Però me'n recordo perquè les primeres pel·lícules les vaig veure. Vaig veure el cine mut, que sortia lletres i hi havia un que tocava el piano, que no es veia, i hi havia gent que li fotia pells de plàtano, pells de taronja, pells de roba.
I això no
era?
On era,
tocava, era mut, a tot arreu era mut, i tocava un piano. Piano.
I això no passava en aquest cine?
Eh?
Aquest cine
el modern,
el modern. El modern, a tot arreu, el Can Papet, que en deien la Real, a la Rambla, el Can Gallarre en deien a Can Papet. Llavors va fer la primera
que
sonora.
Era
el Gallarre.
Que era la
primera pel·lícula sonora que vaig veure va ser feta per José Mújica. El Presto de un Beso.
Oh, carai.
Sí. El Presto de un Beso. Després va fer, com Mújica, en el modern. Aquella va passar en el modern. El Caballero de Medianoche. Va fer diverses pel·lícules perquè va agafar una fama molt gran. Em sembla que era mexicà. Les primeres pel·lícules que es van fer sonores. I va tenir tant d'èxit cantant, fins que se'n són, que el Liceu va voler fer venir. I va venir. I va fracassar. I va tenir un disgust tan gros, no sé si va ser per haver fracassat o... Però a última hora va morir en un convent, es va fer frare aquest, José Mújica. José Mújica va acabar sent frare.
Però era Mújica aquest.
José Mújica, la primera pel·lícula que jo vaig veure, i una altra que van fer el monumental, que en deien Presidio. I Traderorn. Una de negres. De negres i lleons.
I on diu que va fracassar? Aquí a Mataró o en Espanya
no.
General?
No, en general.
Aquest en Mújica, tenia molt un col·lo de veu amb les pel·lícules que feia, que va ser, que et diré, com un Frank Sinatra d'aquell temps. I de l'èxit que va tenir, el Liceu el va fer venir. I en el Liceu va fracassar.
No era pel Liceu.
I no se sap per quin motiu, però si va ser per això o per alguna altra cosa, que es va fer frare i es va tancar. Em sembla que era de Mèxic. Hi havia molt moviment llavors d'espectacles, de les cabanyes, de la cooperativa, i de tot arreu.
I això, a vostè quan va deixar l'escola i va anar a treballar a aquell lloc de Somiers, que va ser la primera feina,
sí.
Treballava el seu pare,
no,
el seu pare no.
El pare treballava amb l'amo d'aquesta...
A l'amo d'això. No, va allà, però...
I vaig entrar allà jo d'aprenent.
Sí,
i andava en 7 pessetes de setmana. I llavors vaig anar a treballar el que ens passava la llet, com que l'estiu es va acabar, s'acabava. Ai, la feina s'acabava del Sollent, que no, em van dir que ja no hi havia feina. I llavors el que portava la llet a casa, que era un que era de junta del Centre Nacional Mataró, ens va dir, diu, que no treballa el noi, diu, no, no s'hi vol venir allà. I va ser com vaig anar jo allà a treballar de banyista. Llavors ja tenia 14 anys.
I és quan va anar de banyista?
L'any 36, a l'estiu, al juny, vaig anar allà. Llavors ja tenia 14 anys, llavors va estar allà a la Guerra Civil.
No ho deia perquè aleshores, clar, com que moltes vegades es anava d'aprenent amb un de l'ofici,
sí.
Si vostè havia fet alguna cosa en aquest sentit, de que anés d'aprenent amb un que seria l'ofici, quan va començar a treballar.
No, d'aprenent jo no. No, amb la paleta vaig anar. Primer no. Primer anar a pic i pala. Com anava, vaig anar treballant en el convent de les Treses de Paó, em va sortir en sang als mans, tenia 14 anys, i em feia un mal i sortien bunyoles, tirar la paleta a terra amb el pic, i amb maïs. I llavors el pare va parlar, no, devia parlar amb el concejal, que se'n cuida, que se'n cuidava, on el noi ve amb les mans plenes de sang i això, no podies posar en un altre lloc o així, que tan jove. I llavors em van posar en un paleta, d'aprenent de paleta.
Manobra.
Pavó, manobra, però aprenia d'ell. Perquè és com va ser que ens van fer anar, aquella la bomba que he dit abans, vam anar a arreglar l'escala del cementiri, que per cert hi va haver un dia, que teníem les eines en els brots, les teníem en el parque, les teníem en el parque, i sortíem pels brots, allà hi havia els brots.
El parque hi havia els brots, eren allà a la plaça Granollers.
Davant del camp del futbol mateix.
Ah, hi havia brots allà.
Allà hi havia els brots, i allà nosaltres deixàvem les eines a dintre, a darrere, que anava parant en aquella casa que hi ha el Negrito. Doncs allà de darrere hi havia uns porxos i allà hi deixàvem les eines. I començàvem a 7:45. I vam anar allà, agafava l'eina i cap a treballar. I el burot que hi havia allà ens va dir, diu, em sembla que trobareu algú estirat per aquí dalt. Perquè aquesta nit tard he sentit uns tiros. I vam anar tirant així. Quan vam fer la primera de maig, allà on era la primera de maig primer, que no era en el quinta és ara.
Més amunt, que era més amunt.
No, era més avall. Més amunt hi havia la Font del Gat. Abans, allà on te puges, com arribes a dalt, com arribes a dalt.
Allà hi ha els dipòsits d'aigua ara, per allà era el primer de maig.
Els dipòsits d'aigua no, on són els dipòsits d'aigua?
Sí, són a sota el primer de maig d'ara.
Bueno, mira, girant, com tires amunt, camp de futbol amunt, com gires per anar al cementiri, com arribes al cap damunt, no en allà on hi ha el primer de maig ara, no, abans,
ja.
Abans de girar cap amunt,
sí.
Abans de girar cap amunt, en allà mateix hi havia la font del primer de maig abans. I al front, hi havia verdisses
sí.
I garrofers, doncs allà a les verdisses hi havia un senyor mort. Destinat amb el cap, tres o quatre forats aquí. I van dir si eren... van dir si era un jutge o un abogat, una cosa d'aquestes, van dir, qui ho sap, si ho van deixar allà, van venir de tot fora, això, van dir... I ho van deixar allà a les verdisses mort. Ho van veure, però nosaltres no vam... Vam anar cap al cementiri i arreglar l'escala, aquella escala de... que anàvem posant parxes i això.
Quan vostè era petit ja hi havia la Font del Vidre.
Sí,
ja hi era.
Ja me'n recordo que el meu pare em va anar a demanar feina amb en Peiró, aquell que van assassinar. Era un bon home.
I treballaven allà?
No, el pare em va anar a demanar feina, jo només l'he vist una vegada. Vam anar a casa seva, que vivia, no sé si viu això, no hi havia casa. Vivia allà al Prat de la Riba, amunt, aquell carrer que va amunt, com no diuen allò, el Rierot. Em sembla que és el Rierot, allò.
Sí, el Rierot.
Doncs, tombant, allà on hi ha l'estanc, al Prat de la Riba, amunt, a la quarta o cinc casa. I va demanar jo i el pare, és l'únic vegada que li vaig veure en aquest home. I li va anar a demanar feina. I em va dir que de moment no podia agafar perquè estava cobert. No hi va que el vaig veure, que és senyor. Allà vivia en Peiró.
I de feines, per exemple, de treballant a banda del vidre, altres coses, per exemple, treballant espar, altres coses que estiguin en aquella època, o el ferro, aquí a Mataró, hi havia alguna activitat?
Sí, home, hi havia dues fàbriques importants de ferro. Hi havia Can Roure, i hi havia Can Font, allà al carrer Cooperativa.
En Roure on era?
En Roure era, no sé com ho diuen d'aquell carrer, com t'ho diré, baixant el carrer Lepanto, la primera travessia que gires a la dreta.
No sé.
Eh?
El carrer...
En direcció al carrer de...
Xurruca.
El carrer Xurruca. Hi ha un carrer que hi ha... Que
sí, com es diu? Ara no me'n recordo jo.
No.
Bueno, allà hi havia Can Roure.
Sí,
hi ha una fundació també.
I té les fundacions de ferro.
Sí. I la que era més important era Can Font, que feien les, fent aquelles botigues, aquelles
cuines
econòmiques que en deien, que van ser les primeres que van sortir,
i
que anaven
gas,
a carbó,
i després
ho van anar millorant, van fer de gas, i bueno.
Perquè vostè quan era petit encara s'havia cuinat en carbó, o no?
I tant.
El carbó i amb llenya.
Amb llenya, no?
Carbó i llenya. Es cuidava. En la guerra tothom cuidava llenya perquè de carbó no n'hi havia. I havíem d'anar a buscar la llenya a Can Burguera i allà baix a la Brolla havíem d'anar, perquè tot arreu ja no n'hi havia.
A Can Burguera buscaven la llenya?
A Can Burguera i més lluny. Jo havia anat fins a Can Castells, allà a la vora d'Argentona, tirant el riu d'Argentona amunt a l'esquerra, no a la dreta, allà amb uns boscos, i havíem anat allà a buscar llenya, molt lluny. Cada vegada havies d'anar més lluny, perquè cada vegada anaven... Mira, de la plaça d'Espanya, que és allà al parque, que abans era més petit allò, allà hi havia, anant pel camp del Mataró amunt, hi havia una sombra que no hi passava el sol, d'alzines, tot allò, fins a arribar dalt, cap damunt. Va desaparèixer tot.
Van netejar,
per la guerra.
Van anar esporgant, i últimament no hi va quedar res.
Sí, l'alzina és molt bona per cremar.
Sí, quan la guerra encara hi havia aquest bosc d'alzines...
No bosc.
No,
el torrent.
Un torrent amb alzines.
Tot. Van desaparèixer,
les van tallar totes,
pins, va desaparèixer molta cosa, va desaparèixer. Cada vegada havien d'anar més lluny.
Si no, clar, si bàsicament era llenya el que feien per vi, no? Clar, avui hem de mirar una mica de l'escola. Vostès anaven amb uniforme, com semblava,
no,
bateta o alguna
no,
cosa?
No, res.
No. Anaven amb
el... Anàvem apedaçats i ensenyant els dits. Anàvem.
No portava...
L'únic que ens van donar llavors la caixa de la Lletana. Haig de tenir la llibreta poder més antiga que hi ha la caixa, o de les més antigues. Quan venia la festa major, feien en el parque a tots els col·legis, que eren, dèiem, del govern.
Públic, totes les coses públiques.
Fèiem una festa en el parque i ens donaven una bossa de confits, un llibre, i també la caixa d'oros donava una llibreta. I a mi me'n van dar una, els més grans, els que... de 5 duros.
Que era la de Lletana, ja?
Sí,
o quina era?
Que era una llibreta així. Algunes d'allò de 5 duros, perquè hi anessin posant, però jo no hi vaig posar quasi bé mai perquè no tenia de calés per posar la caixa d'oros. No tenia.
La caixa d'oros que era la caixa de pensions?
No, era darrere de l'Ajuntament, i era una casa particular quasi. Ja veus, ja ho tens ara, la central.
La Lletana. Era la Lletana, la caixa d'oros?
Sí, la Lletana era allà mateix on tens ara, però era una casa quasi. I com plegàvem d'estudi, al carrer Gintona, i anàvem a llegir llibres.
Biblioteca.
I allà hi havia una biblioteca i hi havia caixa, no comptaven allà.
O sigui, ja com ara, ja hi havia biblioteca.
Sí, anàvem a llegir.
I això, quan la guerra ja hi era, la biblioteca aquesta i la caixa.
Sí, home, ja hi era.
Ja hi era.
I llavors quan deia que el diner no voldria, que això, que allò, tothom s'espantava i anava a treure els diners de la caixa d'oros, els cantaners. I aquests van rebre. Els que em van anar a treure. Nosaltres a casa no, perquè no en teníem cap. Els que van conservar els diners de la caixa d'oro...
Van canviar.
Com van venir els feixistes, els hi van...
Canviar.
Van canviar. Van ser vàlids. El compte que tenien en la
sala mitjana
era vàlid. I en canvi, precisament, el conserge que hi havia a la casa del poble, me'n recordo, que ho va dir-ho, que ara, si l'altre dia amb el germà en parlàvem, es deia Santi, i a mi m'han ben fotut, he perdut la feina, perquè estava feina de consells allà a la casa del poble, diu, i tots els centis que tenia la caixa d'oros els vaig treure per poder perdre'ls, i resulta que eren bons, i els que vaig treure els vaig tenir de llançar, jo a casa encara en tinc. de bitllets aquest.
Ves? Sí.
Anaves pel carrer i veies ple de bitllets i de caps.
Ai, podia...
Quan anaves a fer el canvi, només van ser vàlids els que van tenir picardia o van saber a la numeració que abonarien. M'entens?
Sí, sí, sí. És que estava pensant per les caixes de vida, podríem utilitzar algun bitllet d'aquests de record i parlar d'aquesta època i d'això valia 10 cèntims, allò valia 20 i aquesta història de la caixa de la...
Doncs ens veien, tothom anava amb bitllets, perquè llavors encara n'hi havia algun de bitllet, perquè els soldats que anaven al front, mi germà mateix, cobraven 60 pessetes al mes, però no tenien per què gastar, estaven a primera línia, no podien gastar el cèntim. Els hi daven el menjar, els hi daven tabaco, i de tant en tant enviava, coses enviant-li a nosaltres sèries, les enviava. I molts se'n tenien, i com va venir el canvi, tothom, això no vol res, això no vol res. I tothom, molts els llançaven, al mig del carrer.
I després van valer i no els van anul·lar.
No, no, no van abonar cap que no fos la numeració, però els que eren bons, la gent que ho sabia, o la gent que ho sabia, els mateixos que treballaven a la casa, els que sigui, perquè la ràdio d'ells, diguem, en aquell Podollano que li deia que donava notícies, deia uns bitllets que serien bons.
Ah.
Això només ho sabien els que estaven a la quinta columna. I aquells ho deien a qui li semblava, en els amics. I tots aquests van poder anar replegant els bitllets bons. I la majoria de gent, tothom quasi, tothom va, els diners que tenien tots eren dolents. Tots eren dolents.
Però la quinta columna no era pas aquell Podellano.
No, aquell Podellano era el que parlava des de...
Sí, des de Sevilla o des de
Sevilla o des d'allà on fos. Que espantava la gent. Ai, niñas, que vindran los moros, ja. I coses així, espantant. I aquella ràdio donava els bitllets que serien bons. I els clar que ho sabia, ho deia amb un amic, i aquells van ser els que van anar reconant els bons. I els que no va sabien res van quedar sense diners i sense feina, que no hi havia feina. Tu, fixa't quina fam va venir. Va venir una tongada de tífols i de tísics que va fer por. De la misèria que va arribar. Jo me'n recordo.
Sembla que en 29 o així va haver una epidèmia, que no sé, era pels vols això, era el 30, em sembla recordar, d'una vegada que havia mirat, els podria mirar, que va haver una epidèmia perquè ja era.
No, no, la Galícia...
Pensava que era 20 i pico, però podia ser a prop del 30-40, però...
L'epidèmia de tífols, l'epidèmia de tífols va venir durant el final de la guerra.
Mm.
I la dels tísics, el tuberculós va venir després de la guerra, de la misèria que hi va haver, que no es podia menjar. Perquè jo precisament, tinc la meva història, que jo era al front, estava al front de Lleida, poble que en diàvem Villanova de la Barca, que allà em van passar al riu. Anàvem 10 de matrones, em van matar 4. Bueno, però llavors estava jo, ja no hi havia passat, això estava a Lleida mateix, a la bordeta d'Escutxa, i em van cridar, Titan, vine que et demanen. Oh, no sé que aquí d'Escutxa no puc deixar-ho. No, no, ja vinc a rellevar. Vale, vaig anar al mando d'allà a la trinxera. Jo vaig anar al mando, en el control, que et demanen des de la brigada, que era Linyola. I me'n vaig cap al control, agafo el fusell, m'acuto, i me'n vaig cap a la carretera. I així que entro a la carretera em foten uns raig de tiros als moros, de dalt del campanar. Ai, de dalt del castell. I em vaig tirar la cuneta. I amb els cotxes vaig anar adelantant, i com em va semblar que no,
ja
que no em veien, no, llavors vaig sortir i vaig anar al control. I allà al control hi havia un pal, hi havia el mando, un cabo, un sergent, uns soldats, i d'aquí davall era zona que no era de guerra, i d'aquí davall i no es podia passar. Dic, mira, me'n demanen a la brigada que tinc d'anar a Linyola. Espera't un moment a veure si ve un cotxe de ferits, que podem vindre algun aviat. I sí, cada poc rato va venir un cotxe que precisament tres de les ambulàncies els feien aquí a Mataró. Em feien a Mataró. Allà on hi havia ara les palatines. Quan hi havia la fàbrica de palatines.
Què és les palatines?
Sí, home, el Can Cruixent de les palatines. Ja que era Puig Blanc, no?
No, Puig Blanc.
No sé com es diu.
No.
Can Cruixent. Que hi havia la plaça Fiveller, que va del Vierot a la plaça Fiveller.
Puig Blanc, Puig Blanc.
Doncs en allà hi havia, aquí a les palatines, i un altre, del davant, una fàbrica, que feien ambulàncies de fusta.
I el carrer aquesta... Puig Blanc, com se'n deia?
Ambulàncies de fusta?
Sí, ambulàncies de campanya. Cotxes nous, forts, que eren americans, que els compraven amb l'altre espanyol, venien els xassis i allà les muntaven amb, de fusta. Feien servir de tot, però feien servir també d'ambulàncies, perquè eren molt lleugeres, això. Doncs jo arribo allà, i ve una ambulància d'aquestes, però no hi cabia, perquè estava ple de frits. Clar, anava amb el fusell, i anava amb el cuto, i la manta, que havia d'anar entregant a la brigada, i no hi caps. Dic que no em puc posar el palafang. Llavors hi havia palafang. Diu, ah, sí, si veus en cor, sí. Però llavors els cotxes no corrien tant. A més, les carreteres tampoc no estaven massa bé. I doncs ja vaig, m'agafo aquí. Vaig agafant allà i cap a Linyola i vaig anar al mando, el comandant, el coronel, no sé qui era, allà on em van dir que anés, i diu, bueno, vostè és el más joven, tiene otro hermano y está al frente. Sí. El tenia quasi bé un quilòmetre de meu i no ho sabia. De distància. Ell era de sanitat. Bueno, diu, pues que usted tiene que ir a su casa, y cuando haya terminado el permiso, cuando haya terminado, tiene que volver al mando. Vaya, que no sé de qué se trata, no em va poder dir res. Jo llavors arribo a casa, i el mando que vaig poder, amb el tren, que sé jo. I truco i coi no contestava ningú. I l'última hora de picar, pues, obro la senyora de dalt, que hi havia al baix i al pis. Qui hi ha? Jo trec el cap. Hola, Quico! Què fas aquí? Que dic, mira, que he vingut del front i comentat per mi si no veig de ningú jo a casa. Diu, no, jo no hi ha ningú. Diu, vés a veure tu l'oncle, allà que deu i freda, ja t'ho dirà. I vaig anar a veure l'oncle i l'oncle diu, mira, diu, com que era el teu front i ets tan jove, no t'han volgut dir la veritat perquè no sé si ets més preocupat. Diu, ton pare, ta mare i el teu germà petit, que és mort ara, pel que està, sí, diu, estan a l'hospital. Va agafar l'epidèmia del tífols. I se'n morien 3, 4, 5, i fins que algun dia se'n van morir 7, de l'epidèmia del tífols. Bueno, me'n vaig a veure a l'hospital, jo vés a que els meus no sé anar. Llavors l'hospital eren dues sales generals. Amb un cantó, entrant a la dreta, hi havia els homes, i a l'altre els dones. Però una sala general, llarga.
Però l'hospital aquest era el de el vell,
el que hi ha allà encara, però ara està modernitzat. Llavors era una sala general, sí, sí, de dalt a baix, i cadires i llits a tots dos cantons, i l'altra banda igual. Quan jo vaig anar a donar la volta per allà i no coneixia ningú, ni el meu germà ni el meu pare. Però com pot ser això? I em vaig quedar parat i veig un cadàver, com aquell dels jueus, que s'havien de curar sense menjar, que no hi havia medicaments, i feien sang, i no havien de menjar, cadàver. I veig un cadàver que va, era el pare. I llavors em vaig acostar, que hosti, aquest és el pare. Em va posar la mà, ho vam dir, no t'acostis, que... I en Ricard Monter, el meu germà petit, que és molt pobre. Davant. Jo tampoc el coneixia. De tant secs que estaven.
Sagrats.
I clar, i la petaran tots dos. Llavors dic, bueno, vaig a veure la mare. Però amb la mare ja era diferent perquè ja em feia l'efecte del que volia. I la mare tenia aquestes dues dents aquí davant, una mica endavant. I a la que vaig entrar, no vaig haver de fer dos vols. Ja la vaig conèixer de seguida. També un cadàver. Un cadàver.
I es van refer?
Tots tres. I això que el pare, la que va sortir de l'hospital, li van fer unes vacances de 12 anys de presó.
Cullo.
Bé, si havia de ser fort. I no havia fet mai mal a ningú. Mai. Al revés. Va salvar amb una persona que no sé si eren els de la FAI o els comunistes que eren, que el volien pelar davant de casa. I van venir a buscar el pare que estava tirant, i el pare va sortir, i un quedeu amb aquest home. Aquest home no arribarà a la Ria de Gintona. Com que no? I home, que arribarà. No, hi arribarà. Que no? I va treure un carnet, que deia que era concejal. Però si li passa alguna cosa a aquest home, jo us faig responsables a vosaltres. I no van parlar. I aquest, sort d'aquest, que va anar a declarar-ho,
i van fotre... Però això, dels 12 anys de presidi, devia ser intent en Franco, no?
Acabada la guerra.
Acabada la guerra. Esclar, tots els que van tenir, per bones persones que fossin, que van tenir un càrrec a l'Ajuntament, tots els varen, o varen pelar o varen tenir la presó.
Sí.
La meva mare va anar a defensar el mesurer que tenia, que havia sigut alcalde,
sí,
un poble de Girona, un poblet petit, i el volien tancar a la presó. I ella va dir, escolta, aquest senyor no ha fet res més. Ha fet d'alcalde, però és que no ha fet res, perquè li varen obligar que fos alcalde, i ell content, perquè la gent tenia un càrrec content, no? Sí. Llavors el volien tancar a la presó, i no li van tancar.
Doncs això va passar, i el van posar a la presó, i sort d'aquest em va fer 6 anys. 6. Però llavors estava els altres anys, va haver de presentar-se cada mes al Guàrdia Civil.
Però aquí on no va fer els 12, només 6. Gràcies a aquest home, només va fer 6.
El pare va fer 6 anys, un o 7. De presó.
Que d'unidó.
Sí. I a la presó, aquí a Mataró no hi cabien. Saps que van haver d'habilitar? Van haver d'habilitar les caputxines. El convent de les caputxines no van cremar. I allò ho van fer servir per presó. Sí, li van allà perquè a la presó ja no hi cabien.
Va servir de presó.
Però molt temps va ser, les caputxines.
No, aquí a Mataró va estar poc temps.
No, però les caputxines molt temps va servir de presó, no gaire, no havia servit.
Home,
no havia pas sentit a dir.
Exactament, no ho sé, però almenys un any hi va ser-hi, doncs com a presó, que no hi cabien. Llavors, a medida que anaven fent judicis i anaven afusellant gent, perquè cada dia afusellaven gent,
quedava
a Barcelona, tant de la bota.
Quan no van haver afusellat uns quants, que quedava més lloc.
Nosaltres anàvem marxant i cap a Barcelona. Llavors el van posar a Sant Gervasi, allà dalt, allà a Sant Gervasi, perquè a la presó de la Modelo tampoc hi cabien.
Sant Gervasi de Barcelona.
Tampoc hi cabien.
Ai, una cosa, que vostè abans ha parlat de la ràdio. A Mataró, abans de la guerra, ja estava la ràdio, hi havia alguna ràdio en concret?
Sí, home, jo vaig veure les primeres que van sortir.
Per
les primeres.
No, no, però jo
referia a l'emissora.
Emissora.
Una emissora que funcionés.
No. Abans de la guerra, no.
De Mataró no hi havia
una
emissora.
No. Això va ser durant la guerra o acabant de la guerra. Acabant de la guerra, sembla que va ser. No n'hi havia cap d'emissora.
Bon,
que la va posar el sindicat de la CNS. Allà a la Riera. Com hi havia el sindicat allà. Allà frente al Royalty, allà hi havia el sindicat. I allà van posar una emissora, que donaven sarsuela i coses d'aquestes.
Però abans no hi havia... I diaris? Sí que n'hi havia, no, Mataró? Abans de la guerra.
El diari no, n'hi havia un, el diari de Mataró. I durant la guerra van posar el diari Llibertat. Precisament, un cas curiós que jo, no ho sabia. El pare em havia explicat alguna cosa, però no. En el Tot Mataró, no el Tot Mataró, el Cap Gros, allà un xicot que es diu Cossat, que son pare precisament havia fet funció a les
Falles,
que és periodista, i cada fa una pàgina que diu, hace 100 anys, que el capritxo d'anar a anar als diaris del museu, o no sé on va, a l'arxiu de Santa Maria, hi ha dos diaris, i parla d'anècdotes. I una d'elles, jo no ho sabia, em va dir, conyo, diu, surts tu? No, amb aquest diari, en el cap gros. Jo? El teu nom. I diu, diverses coses, i una que té tres o quatre ratlles, diu, conseqüències d'una huelga de 100 anys. Narciso Tristany era el meu pare, llavors havia tenir 18 anys, fue llamado por la Guardia Civil a declarar. Su abuelo, Ricardo Tristany Alsina, fundador del socialismo y del sindicato Mataró. Y viceabuelo, no, abuelo. Y abuelo de Francisco Tristany Alsina, presidente de honor del Partido Socialista de Cataluña de Mataró.
O sigui, el besavi va fundar el Partit Socialista de Mataró.
El socialisme va ser un, no va ser sol. Ah. Va ser un dels fundadors. Això va sortir allà, jo no ho sabia. Jo fa 100 anys.
Això l'avi Ricardo, el besavi, va això.
I el meu pare va ser que va anar a declarar. Per degut a la huelga, no sé si el van fotre a la presó o què.
Que el pare tenia 18 anys aleshores.
El pare llavors devia tenir 18 anys, dic jo, no ho sé.
18 anys, com vostè per la merda. Més tard, no.
Això parla de 100 anys, parlava.
Sí, sí. O sigui que, ràdio, sí. I, vostè escoltava molt la ràdio quan era petit?
Home, sí, però a casa no en teníem de ràdio.
No en teníem de ràdio.
No, els treballadors no en tenia cap, pocs. Havia de ser un que fos encarregat, que tenia un bon sou. El primer ràdio que va sortir, que els primers que van sortir, era una caixa així, d'un pam una mica més d'ample, i un pam i mig de dos de llarg. I llavors hi havia un fil, allà era per buscar cadenes.
I l'havia...
Un fil, i llavors quedava penjat a dalt un micròfon, a dalt. El dia que havia d'estar a baix i l'altre havia d'estar a dalt penjat. El primer que vaig veure, allà al carrer Sant Joaquim, a casa d'un veí que vivíem a la vora. D'aquest penjat, aquest, el primer que vaig veure jo. Però això havia de fer, per molts anys ja de fer. Jo devia tenir, potser 8 anys o... una cosa així també, anys, aquí de mi zona no, ni va haver cap, ni somiar-ho. Va sortir quan va acabar la guerra, el va sortir del sindicat de la Senista, allà sí que em va fer una, i donaven sarsuela i donaven les coses.
La música, aquest de la llibertat, ai, de la...
I diari hi havia un, que li deien el diari de Mataró. Que passava un senyor,
diari
de Mataró, que cantava un que pel carrer, anava cantant, diari de Mataró,
sí,
diari de Mataró, i llavors amb la guerra el van canviar i van posar diari Llibertat, van canviar el nom.
I aquest sortia diari o era setmanal o era...
No, no, aquest em sembla que era diari.
No sortia dos dies a la setmana?
No, no, aquest em sembla que sortia cada dia. No ho vull assegurar.
Vull dir cada dos dies, no vull dir dos dies, cada dos dies.
Hauríem de comprovar, a veure, amb freqüència, que potser no ho sabem.
Això podeu saber-ho en el museu allà a Santa Maria. Allà ho tenen, si surt cada dia.
Després hi havia els oficis, no hi havia anat els oficis?
També, hi vaig anar poc. Però hi vaig anar.
Estava molt bé aquella escola, eh?
Sí. Com estava en el taller aquest que tinc, que em feien de pinxa, que em van posar allà, cuidava dels paletes, cuidava dels manyans, això, el pare em va dir, hauries d'anar, si estàs amb els manyans, dos més els has dormit. I vaig anar una temporada i prou, perquè llavors estudiant no en soc. No sé escriure català, i no sé escriure castellà. Si em poso a escriure, més foto que falta, tant si escric català, no era gaire bon estudiant.
Jo sé l'època que el meu pare també va escriure en català, que tenia 12 o 13 anys, el meu pare.
Jo ja t'aprenia molt.
Era més gran que ella.
Jo ja t'aprenia molt el català, va ser com el pare em va treure d'aquells en Manté. Que era molt catalanista. Molt. I es duia a la muntanya i ens ensenyava plantes, deia, veus, això és això, això és això. I per desgràcia em va passar això que em va treure el pare. I encara tinc un llibre. En tenia dos, i n'he perdut un, ara al canviar de casa n'he perdut un.
Eres de Girona.
Un que deia Terra Catalana, i un altre, que aquest el tinc, que deia, diu, prosa i vers. La meitat és prosa, són fets, que explica coses de fets dels nostres avis, anècdotes de famílies imaginàries.
Ai, aquest els podria portar per l'exposició, igual que l'altre que hem dit abans.
Ja, el llibre aquest de pros i vers?
Sí, i el de Terra Catalana, segur que són d'aquell estil d'abans, que us fan l'exposició a lo millor.
Eh? Oh, ja porta l'any i tot, em sembla.
Per això aniria bé, eh?
I abans els llibres, no sé si li vaig posar en aquest. Posar a l'última pàgina, posar, si este libro se perdiera. Porque,
¿cómo puede suceder?
¿Cómo puede suceder? Es un pobre estudiante que lo ha de menester. Bien.
Francisco Tristany. Ni és
ric ni és pobre, ni és hijo
de
mujeres. Quien
sabe
no
lo que va a lo tener.
Sí,
perquè
els llibres tenen tendència
a l'exposició. Sí, home,
ja
el tinc ja. El tinc ja.
Sí.
Tinc l'altre dia que vaig trobar. I l'altre, Terra Catalana, vaig perdre canviant de casa. Vaig perdre ple de llibres.
I en aquesta època, suposo que a Mataró hi havia molta terra de peixers encara, no?
Ui!
En aquesta època.
Ui!
Molta part de Mataró havia sigut de peixers.
Ui!
Ja.
Mira,
encara.
La ronda,
patates.
La ronda, quasi ve des de dalt, deixant les cases barates, fins arribar cap, molt cap davall, tot era de pujar.
Cases barates ja no n'hi ha, només en queda una.
De què?
De cases barates a la ronda, només en queda una o dues. En,
no,
allà dalt al costat de l'ambulatori.
Queden diverses, jo hi passo molt.
Són aquelles allà al costat de l'ambulatori?
No, les que hi ha... on hi havia l'ambulatori abans,
sí.
Més avall, tot aquell regle que hi ha.
Aquell regle.
Però això què és? A la Gatassa? Espera-me.
No, aquí a Rosa Fos 12.
Ah.
Encara hi són totes, però el que passa és que s'han renovat.
Una ah, però t'he deixat a la dreta. No, és que jo pensava que n'hi havia unes més avall, més avall baixant a la dreta, també que eren baixetes, una sola planta.
Ah, no.
Planta okay. Baixa no és. Mm. Hi eren 4 o 5 de regle. Ara
les cases barates eren cases que són totes. Totes. El que passa és que s'han renovat.
Són aquells que tenen jardí davant.
Ah, això mateix.
És la que s'ha dit l'Hortet d'en Macià.
Ah, això mateix. Doncs aquelles, encara hi són totes, el que passa és que n'hi ha hagut que s'han renovat, que s'han fet un pis o el que sigui. Però el cantó de dalt hi havia les Bon Dies.
Les Bon Dies?
Les Bon Dies, que era una sèrie que arribava fins a dalt de tot.
Les Bon Dies, sí.
I llavors... va ser Cambada, després va ser Cambada.
Això mateix. I llavors a l'altra banda, pel cantó de Barcelona, diguéssim, hi havia tot sèrie.
Tot,
ja tot. Fins a arribar a la Ria Gintona, tot era... Tot era.
I les primeres patates, em sembla, que es varen exportar de l'estat espanyol, van ser les de Mataró.
Sí, en tenia molta fama.
La terra.
Sí, tenia fama perquè les patates de Mataró, la terra no és... fangosa, i quedava neta, la patata quedava neta, que les de muntanya i aquests puestos que la terra queda bruta, i aquí quedava més neta, i més aviat, perquè aquí els últims d'abril ja arrencaven patates, i pensa que per encargar-les, per embargar-les, cada dia embargaven un tren, feien cua els carros, que s'agafant-ho, per treure les patates, no anaven al sindicat dels pagesos, no,
ja
al principi. Després sí que anaven a casar, els obligaven a esbandir-les, van poder posar una màquina, però al principi no, ja no hi anaven, ja hi havia vagons buits, i anaven
muntant.
I arribava, hi havia dies que arribava a dalt de la riera a la cua, de carros, mira si n'hi havien.
Escolta, i per què en diu les cebes de Mataró?
També per lo mateix, perquè som... Tenien fama,
ja no n'hi ha ni
aquesta ni ceba que en diu un campany, em sembla.
No sé.
Ceba tendra.
Ceba tendra, això
vol ser. Tenia la fama la ceba de Mataró.
I normalment la gent el que menjava comprava aquí a Mataró, en aquella època, suposo.
Sí, home, llavors la gent anava, jo havia anat a classe que la mare m'hi feia anar. Em dava un duro. Per fer dinar. Ja ho tenia comptat. Més o menys ja me'n recordo que havia de comprar i tot. Un tall de pit, de bou. Un tall de pit, que si volia 27 i no usar-lo. Un tall de gallina, feia comprar. Cigrons remullats, aquí a la plaça com encara no era coberta. Aquí hi havia aquestes parades.
Plaça de Cuba.
Com eren parades de fusta.
A l'altra plaça no, eh? L'altra plaça no. Ja estava feta.
No, a l'altra plaça.
Puig i Cadafalc havia fet.
Estava el mateix que hi ha ara.
El mateix que hi ha ara.
L'única cosa que hi havia moltes parades avall i amunt, fins que arribava a Santa Maria dintre.
No, això, des de la guerra van incautar Santa Maria...
No, vull dir, parlem de... Sí, des de la guerra van incautar. Jo hi vaig treballant allà, no parlem ara d'abans. Abans de la plaça de
Santa Maria.
De Santa Maria, mira, jo me'n recordo. El dissabte, que era un mercat, que baixaven carros de Can Burguera, de Can...
Xerrac,
de totes aquestes cases de pagès. N'hi havia que baixaven amb el cavall o la mula sola, abast. Doncs començava la plaça a mig carrer, una mica més avall de mig carrer, del carrer Barcelona. Començava. Arribava a la plaça de la peixateria, tot allò. Després hi havia la peixateria que venia al pit. Girava amunt, i com havies posat aquella mica de tros estret que hi ha encara és igual, fins a arribar a la plaça de dalt, la plaça que ja era feta.
Plaça Gran.
La plaça Gran. I encara el dissabte s'introduïa per Can Papons i Can Laro, que era aquells dos que tenia molta fama, que anaven a menjar tricolota.
Sí. Ja existia
A dintre a l'iglesia que
allà,
es passi de darrere.
Allà, que portava el
pati, allà.
Allà el posa xica.
Allà encara anava a petar, el dissabte.
A prou.
Baixaven, fins que baixaven porcs petits.
A prou.
Sí, home, si el meu oncle una vegada em va anar a comprar-ho i ho van portar, el va portar a casa a criar.
Sí, abans de la vera hi havia Can Laro, que havia de ser com una fonda.
Tenia molta fama, Can Laro i Can Papón.
Home, és que si anaven més els pagesos...
I en Cal Blinco?
Ahí vi. El Blinco era...
El plaça Santana.
No. Sí. El Blinco sembla que era primera a la plaça Cuba. Però la feita, no me'n recordo.
Jo tot el dia havia vist...
I després d'allà va anar a la plaça... Va anar a la plaça Santana. El Blinco tenia molt de nom, també. Llavors hi havia molta... Es veia molt. A menjar, aquí a Can Laro i a Can Papons, Can Laro era que ara existeix, Can Laro. I Can Papons és al davant, que ara hi ha una botiga. Doncs aquí hi havia cua per anar a menjar, el dissabte principalment. I feien molt de menudències, cap i pota, tripa, plats d'això, de menut. I es menjava molt, una mica d'oli, Can Papons i Can Laro.
Sí.
Tenia fama.
Era més barat, més com ara que
a la classe. Oi, barat. La mare em feia anar a comprar menudències a la plaça de Cuba. Ai, a la plaça Gran.
Ja deia menudències.
Deia menudències. A la plaça Gran, allà on hi ha Can Damià, allà a la ferreteria aquella, llavors allò de darrere, que ara ja no hi és, que hi havia el magatzem de Can Marriera, allà hi havia una esplanada, que no tenia sortida, sembla que no tenia sortida, i hi havia dues o tres barraques de fusta, i allà hi venien menudències. I una perdiu, la perdiu era dels pulmons, del bé, amb el cor, valia 40 cèntims, tot junt. Una galteta petita, de xai, 5 cèntims, i una de bé, 10. Doncs en dava els cèntims, té, porta una tripa, una perdiu, 40 cèntims. I la mare la cava, feien patates i oli, i era boníssim.
La meva mare també n'havia fet, quan era petita, sí. És que s'estirava bastant, que s'ha deixat de fer, en aquella època.
Home, llavors era menjar barat,
llavors
era menjar barat.
Ah, també s'estirava, sí.
I a mi el que m'agradava molt era la tripa.
també.
La tripa amb patates.
Pot i tripa.
Com hi havia tripa, sí. M'agradava molt. La mare la feia molt bé cuita, i com era que jo hi posava una mica d'oli, amb les patates era molt bo. Sí.
Hi ha una cosa que em ve al cap. Quan vostè era petit, els nens i les nenes estaven junts al col·le?
No.
Tan separats?
Ui! Va, ni somiar-ho.
Però anaven al mateix col·le amb
no.
Diferents?
No, no, no. Col·legi de noies. El cor de Maria, que era allà a la Riera, que encara existeix, noies. A les capes, noies. A les franceses, noies.
La coma, noies.
A la coma hi va anar la meva filla petita, noies. I llavors hi havia el col·legi de dos noies, no, això ni... Així com llavors no eren promesos que anàvem al ball, que venia sempre la sogra.
La Carina.
Havia d'acompanyar el sargento, tant si era a la tarda com si era a la nit. I la noia que anava sola, que n'hi havia alguna, eh? Poques, poques, ja tenia mal anomenada.
No.
Sí, que anaves a davant al ball amb una, i si la sogra li anava bé, anaves a ballar. Però si la sogra li feia un senyal volent dir, aquest no vull que ballis,
fora.
I deia, no, ja el tinc complet, perquè llavors en el ball donaven un llibret de tots els balls que feien. Hi havia orquestra, tant el l'Iris com el Casal, com a les cooperatives, també feien de ball. Doncs donaven un llibret que els balls que es feien. I el que volia ballar amb una noia anava a dir, escolta'm, que balles el pas doble. No, els que ballarem, sí, vale.
No tindrà pas una llibreta d'aquestes de ball?
No, no.
Alguna noia, potser?
No, no.
Alguna noia sí que la té. El podríem mirar perquè
no, no, ja no.
La caixa de memòries és un raqueix curiós.
Ha de ser un vell ja, eh? Una vella ja,
sí,
eh?
Sí, però n'hi ha, és que potser...
Home, no... sí, que n'hi pot haver.
Igual que vostè encara té bitllets i guarda segons què, igual tu vam
anar a
la llibreta del ball.
Sí, bueno.
Els bitllets són de més cap aquí.
Doncs es notaven els balls que feien. Passo d'algú. Foxtrot. Vals. Tango, el tango no anava, que la pista quedava a la meitat, perquè la majoria no el sabien ballar. Jo que ballava també ballava malament, però ja no gosaven a ballar.
Vostè ballava molt?
No, vaig ballar sí, però no.
No gaire.
No.
També hi havia les escoles aquelles d'aprendre a ballar?
No.
Perquè a l'època dels meus pares sí.
No.
El meu pare va anar a aprendre perquè la meva mare ballava molt, i si no aprenia a ballar no...
No.
Sí,
no. Jo no me'n recordo qui hagués hagut cap a escala. Sí.
No parava d'anar a escola de baix.
Tot temps que parlo jo, eh?
Vostè no recorda.
Jo no recordo aquell temps que hi hagués cap a escola. I que t'ensenyés. Anaves a ballar, començaves ballant malament, i el timor que vas desapitjant-se una mica, però anaves aprenent. Hi havia que et sabien molt, hi havia gent, hi havia xicots i
noies,
com tots.
Bé, diguem així, estarien fent ball a casa.
Llavors hi havia arribat a haver, escolta'm, hi havia arribat a haver en aquell temps 5 o 6 orquestres de ball a Mataró. 5 o 6 orquestres de ball.
Estem parlant abans de la guerra,
eh?
O després?
Ah, jo t'he dit després això, eh?
Oh, abans
de la guerra.
Abans hi havia una banda.
Ah.
Abans de la guerra l'Ajuntament tenia una banda. I els músics de la banda, molts, tocaven amb orquestra. Feien servir l'instrument de la banda, que tenien permís, perquè no,
la banda municipal,
no cobraven res, sí, no cobraven res, i els donaven permís si volien tocar amb l'orquestra. I me'n recordo que, fixa't bé, que a cap de poc d'acabar la guerra, érem un grup d'amics, que dèiem la penya, 1,70 m, tots érem d'un 1,70 m en amunt. I vam organitzar ball a la Moderna. A la Moderna. Se va anunciar a la Moderna?
Sí, ho sabia.
Allà on hi ha ara el lloc de l'Ajuntament, el carrer Bat Oriol.
Ah, exacte, exacte.
Allà hi havia una cooperativa també. També hi havia una cooperativa.
Sí, ja,
també
ja,
feia,
ja,
pas, ja, sí, que no te l'he dit abans, però també hi havia una cooperativa. Però aquesta cooperativa, així com la Unió de Cooperatives va aguantar, aquest, al començament d'acabar la guerra, s'ho va vendre a Falange.
I tant, no, i tant, que vaig anar a fer el servei social allà.
Sí, ho va vendre. I es van partir els cèntims dels socis que hi havia. Doncs allà hi havia una sala general a dalt, i vam anar a trobar el que se'n cuidava, que llavors encara era cooperativa, que no s'ho havien vengut, a veure si volien llogar el pis, la planta, per fer ball un dia o dos a la setmana, en gramola. I feien pagar una pela.
I abans de la guerra ja no hi havia gramola?
No, era acabada la guerra, això.
Ah, això ja ha acabat, eh?
Al cap de poc temps acabava la guerra. O sigui que n'hi havia també abans de la guerra de gramola. En fact, n'hi havia la bossa de suamo.
Ah, sí, aquella.
La talla que ve tan grossa. Però aquesta que et dic jo era més petita.
Sí.
Una altra cosa. I fèiem discos i valia una pela a l'entrada. No dàvem entrada ni res, mira, una pela, va. Llavors pagàvem el gasto de llum al jefe i ja està. I llavors vam decidir a fer el diumenge amb orquestra. I vam fer una orquestra que era formada per tota una família de nens, que en deien orquestra Los Mayes.
Los Mayes.
Que hi havia el pare, dues filles i tres o quatre fills. Gairebé tots eren de la família. I van venir de nens, i saps com van costar?
No.
60 pessetes.
És que 60 pessetes en aquesta època havia de ser bastants diners.
I llavors van venir...
No, perquè 900 i 500.
I llavors van fer venir els diumenges les orquestres que hi havia aquí a Mataró, que n'hi havia una colla d'orquestres. Hi havia els verds, però aquests no els podien fer venir perquè aquests eren semiprofessionals. Hi havia els titans, que també eren morts. Però hi havia la Royalty, hi havia la nova Oriental, l'orquestra Mac, i d'altres que no me'n recordo, només hi havia cinc orquestres de Mataró, que així de poca monta. I llavors com a bones hi havia la Nova Oriental, que era els verds. Després més tard van sortir els titans, que també eren de bastanta categoria. Però aquestes altres eren senzilles. Cobraven 7 duros. Eren 5 o 6 músics i cobraven 7 o 8 duros, l'orquestra. 7 o 8 duros. T'ho dic perquè jo les havia pagat.
Per actuació?
Per actuació. Mm-hmm. De tarda. I quan tocaven 12 balls, prou.
Perquè, clar, la diversió més que res devia ser el ball, en aquella època.
Home, sí, el ball del teatre també n'hi havia molt per la gent gran.
Jo
m'agrada molt anar al teatre, i era jove.
El teatre, però molt també era a l'escola i era a Camps.
Jo havia anat molt al teatre, en el Monumental. El Monumental feien, abans de la guerra feien. Varietés, primer. Venia una orquestra de fora amb varietés. La Fatxenders, la de Mont, la Planes, l'orquestra Planes, diverses orquestres de nom que portaven espectacle. Que venia un que es deia Chalmin, com a còmic, un altre que es deia Chalma, i artistes de ball, tot això, conjunts d'aquests de ball, de noies, que del coro, i de teatre també, i revistes, hi havia revistes, de la Benavent, de la Trudibora.
Aquestes
ja eren vedetes. La Carvajal, que era la fulana d'un... Bueno, això no ho poseu. Aquesta, la Carvajal, és la primera vegada que vaig veure els pits d'una dona. En l'última escena, ella i la segona vedeta, sembla que era l'última escena, o l'última escena del primer acte. Era una revista. Es van presentar en un parque com dues figures despullades, tapant una mica allò de baix, però les mamelles ben pampades. Collons, què és això? Es van venir a fer... Hi ha una anècdota que no sé si és veritat, jo com que no ho vaig veure no ho puc assegurar, però van dir que havia passat. Que abans ja hi havia de coses frívoles també. Van fer una revista, venien unes revistes, a la nit, que jo no havia vist mai cap d'aquestes, mai. Em deien la Pipa d'Oro. hi havia una escena que les coristes anaven totes despullades. I baixaven a baix.
A la platea?
A la platea, a donar un passeig. A dalt, cap al capdavall i cap al capdamunt. I diuen, van dir, ja dic jo no ho asseguro perquè com que no ho he vist, no. Si va haver un atrevit que va fotre la mà amb una, a la mamella d'una corista i li va fotre una bufetada. Diu, esto se mira i no se toca. Van dir, van fer-ho córrer, no sé.
Ah,
aquesta anècdota que va passar.
Ah, pot ser.
Però d'escenes d'aquestes se'n feien. Mm. Jo només vaig veure aquesta i era un marrec. Mm. Aquesta de la Carvajal, que era de la fulana, deia que era la fulana d'en Casanovas, que era conseller de la Generalitat, deien. La Carmen del Lirio també havia vingut.
No, aquesta més coneguda allà d'altra
època. Aquesta era la fulana d'un governador ja de la guerra, després de la guerra. Venien moltes artistes, jo m'agradava molt el teatre. Mm-hmm. Molt, molt.
Jo me l'aixec a revista, varietés, bueno, que fan
allà. Revistes, Budavill, en Sant Pere, en Sant Pere,
sí.
La seva dona i la seva filla.
Clar,
el primer del Juan Tenorio Sonoro que vaig veure, en broma, el feia de Don Inés, la filla d'en Sant Pere.
Sí,
la filla, i era jove. Que la Sant Pere tenia més o menys la meva edat. Era jove, feia de donyers, però amb broma.
Sí, sí, sí.
I encara me'n recordo que hi ha aquella escena que feia riure que no volguessis. Hi havia un que es deia Artiaga, un artista que deia Artiaga, que era molt bo. I com representa que en Don Juan s'emporta la donyers, cau una carta a terra. Se l'emporta. I aquella Artiaga, la carta aquesta desapareix, no es veu. Ha de fer una escena que a l'entrar, Doña Inés ha desaparegut, mas que veu. Hi havia la carta. Ai, collons, on té la carta? Hòstia, aquí havia d'haver la carta, no foteu. No em feu passant, no em feu quedar en ridícul, jo hi era en aquesta. No em feu quedar en ridícul, tothom rient. Però de la manera que ho feia tan sèrio. Tu, Pere, com pot ser que jo hagi de dir aquesta escena i que no hi hagi la carta? Llavors hi ha una escena també que em sembla que en Sant Pere era el que feia de Don Juan, el pare. Em sembla que era el pare. I la seva filla, era la de Inés, estirada amb un... Hi ha una escena que diu, ell, no me'n recordo bé, però més o menys, en este espartano orilla donde se respira amor, això, i la noia diu, pare, que se sent massa, eh? Pare, que se sent massa, no fotis. Que es fotis d'una llufa. Que bacant.
Però això no havia sigut posterior a la guerra, no? Per així que la mare...
Sí,
el pare
però aquesta sí, aquesta era abans, però prohibit fer un quantitat no li amb broma. Això era prohibit. Mm-hmm. Era abans de la guerra, però jo dic que ja em feien de coses així, també. Mm-hmm. Hi havia una vedete, que es deia Visita López, em sembla que es deia.
Sí, aquests de
la televisió. Jo anava molt al teatre, ja m'agradava. I quan es presentava, era un monument, bastant fresca.
Molt la censura, allò, plas, plas, plas.
Oh, censura, ho va censurar. Sí. I ara és el revisar i van pel carrer. Mm. Ara és exagerat, també. Abans massa. Massa de... I ara també massa. Perquè ara ja se'n colmo.
Mm. Hi ha una cosa, allò de la cooperativa, que és molt important. Quin any es va fer la primera cooperativa aquí a Mataró?
Per això l'enciclopèdia.
Bueno, aquí a Mataró hi va haver moltes cooperatives.
No,
vàries. N'hi havia, i on tenia la moderna. Hi havia una cooperativa petita a la casa del poble. Hi havia una altra cooperativa que en dèiem l'Estrella. Bueno, hi havia diverses cooperatives petites.
On era l'Estrella?
L'Estrella era davant del Monumental. Davant del Monumental.
A la part de baix del Monumental.
El teatre, a l'entrar.
Amb esquerra.
Allà on s'entra pel carrer.
No, per
allà.
Carrer Carme.
Pel carrer Carme, una mica avall. Cofreta, encara hi és. Això és de la Unió Cooperativa. Llavors va sortir una llei de la Generalitat, al carrer Cooperativa també n'hi havia una, l'Ajuntament Cooperativa. Bé, hi havia diverses cooperatives. I va sortir una llei de la Generalitat que no es podien formar cooperatives que no fossin un número determinat de socis. Que si no, havien de desaparèixer. I llavors què van fer? La majoria
es van unir
i per això van posar Unió de Cooperatives.
Unió de Cooperadors.
I van ser molt forts, que van tenir molt d'èxit, eh? Molt. Van incorporar molt, 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 molt.
I on sóc d'aquests?
Tenien un forn de pa que tenien tres forns. I venien pa, i van a botigues, allà que hi ha, allò que hi ha a la plaça de Cuba, aquell corredís que hi ha.
Sí.
Allà, la meitat, el que era el cantó de baix, era de roba. De la meitat en avall de roba, i de la meitat en amunt de menjar. De carn, de pollastres, de patates, de tot. Allò era de la Unió Cooperativa. Tenien un imperi, tenien. Van arribar a acumular. I no, com va venir el Franco, no se'ls va expropiar. Ells van fer cosa que se'ls havia expropiat. Jo ho sé tot el que va passar. No se'ls va expropiar. Els van conservar. Perquè com va venir Franco, que l'única cosa que està va ser expropiada i consta de l'Ajuntament, són tres coses. La casa de la UGT, del Partit Socialista, que era de propietat. Això va ser expropiat. Aquí van fer el Suny Social, hi van estar els italians com a quartel, i després va estar tancat molt de temps. Bueno, aquesta va ser expropiada. La casa de la CNT, que era allà als jutjats nous, aquell carrer de baix, que ara hi són. Aquella també la van expropiar. La casa...
Ah, i tornen a ser aquell carrer, sí.
Això, era de propietat. I llavors van expropiar una casa que era d'un diputat socialista que es deia Comas, Jaume Comas i jo, que els socialistes tenien una societat que en deien Cooperativa Pau Iglesias, una cooperativa Pau Iglesias, que era de tota Espanya, de tot. I voluntàriament, el que es volia apuntar, pagava un duro al mes. Pagava 5 pessetes al mes, voluntari. I eren socis. I cada mes sortejaven una casa.
Ahí va tocar,
El número que tenia, i li va tocar amb ell. Jo me'n recordo que jo llavors era a la casa del poble amb el pare, que va arribar de Madrid amb una cartereta, i el pare es va aixecar i diu, què, com anem? Diu, malament. Estic content i estic emprenyat. Diu, per què? Que han fet el sorteig de la casa i m'han anat a tocar a mi. Que ells pensaran que perquè soc diputat.
Pensant-me com.
Diu, no, perquè quan no ho fa un notari. Ah, sí? Doncs deixa que diguin el que vulguin. T'ha tocat. Bueno, doncs va triar una casa, o van triar, que no és propietat ara de només que de l'associació de cooperatives d'aquestes que encara existeix, a Madrid, al carrer Sant Agustí. Una casa del carrer Sant Agustí.
D'aquí, del carrer Sant Agustí?
Sí. Que hi viu ara, o hi vivia, hi va anar a viure, aquell que va ser lliure de policia, ara hi viu el fill que sembla que està malalt. Briançó. En Briançó va anar a viure en aquesta casa.
Aquest senyor deia Jaume Comas i això és el que li va tocar.
Li va tocar.
És el que li va tocar la casa.
Escolta, i l'aliança que tenia...
Ara això de que hi viu aquest no en parli.
No,
perquè si vegades es poden trobar
que no.
Madrid, perquè jo vaig anar a declarar amb el meu germà, ens van fer anar a declarar amb un notari. De la casa del poble, com havia anat, com qui ho havia comprat, tot per separat. Tots dos vam declarar exactament el que sabíem, vam coincidir amb tot.
Escolta,
i llavors no n'hi va haver prou, que aquesta carta va anar a Madrid. I a Madrid van sol·licitar el retorn. I llavors vam haver d'anar al jutjat, a declarar també. I a mi i a ell li van posar els bocs els dits a, ens van posar els dits a la boca, aquesta casa del carrer Sant Agustí, què? Per què? No havien fet cap mai cap acte polític o així, no. Allà no. Va ser una casa que li va tocar el sorteig i això. Però no havien fet mai, no, res mai, allà no. Allà no té res a veure. Això, a Madrid, a l'associació aquesta Casa del Poble, que encara existeix.
Sí, que van expropiar el que tenia un caire polític per algun motiu. Sí. Aquest de la cooperativa de Paul Fleischer, la de la CNT, sinó que tenia una...
Sí. I l'Aliança, Jornet, no era de l'Unió de Compradors, l'Aliança també, o no?
Oh, ja hi ha un niu molt gros, ja, sí, també, sí. No res.
Això sí, sí.
Hem de plegar, eh? Dos quarts i mig d'una.
Ara t'explicaré una de les cooperatives. Les cooperatives, quan va venir acabada la guerra, tenia moltes botigues, moltes, i bars, tenia molts empleats, però com que no hi havia menjar i no hi havia calés, molta gent no podia anar al cafè, ni podien comprar coses, van anar a menys, van anar a menys, per la senzilla recolla de què havien de mantenir els...
Empleats.
Els empleats. Jo això ho sé per un company meu que treballava amb mi. No sé si és verdaderament veritat, però pot molt ben ser, perquè no tenia cap necessitat d'enganyar-lo aquest. Perdó, aquest company meu era de junta de la clínica i era de junta dels cooperadors. I les cooperatives van anar menys i necessitaven cèntims per poder tapar forats. I van dir a última hora, haurem d'anar a treure un préstam per pagar els deutes, mig milió de pessetes. Anem a la caixa d'or i això. I aquest, o un altre, no sé qui va ser, perquè jo això no puc afirmar, jo ja dic que m'ho van explicar, la cosa és que jo ho digui, no ho he vist, i l'altre que m'ho han explicat, és molt, molt bé ser. I alguns m'han dit tens raons així. Van anar, aquest va dir, un d'aquests, aquest en González i un altre, que es veu que era dels dos pollos, diu, home, abans de demanar un préstam a la caixa d'oros, però si no podem pagar, se'ns quedarà en això. Per què no anem a la clínica, que és una societat? Llavors era una societat.
A part de les cooperatives.
Part de les cooperatives.
No era de les cooperatives.
No, no. Anem a demanar un préstam a la clínica, a veure si se'ls deixa. Bueno, van anar allà i els hi van deixar. I segons diuen, com que el Jornet tenia molta... era molt llet, van anar a firmar aquest paper. I van firmar. I van tenir la equivocació de no enviar-hi un bugat o que sigui que ho llegís. Van estar amb la confiança. Els hi van llegir i ja està. Va venir que van quedar en deute altra vegada. La crisi va durar anys, la fam. A Mataró. No va ser el costat d'un dia, no. Va ser terrible. Llavors què fan? Hem d'anar a tornar a demanar un altre préstam. Van anar a demanar un altre préstam a la clínica i allà els van dir, veniu a demanar un préstam i que heu firmat que havíeu de tornar un tant cada mes, no heu tornat res, de res. I ara voleu... No, no hi ha cap dret. Oh, és igual. Si no els dos tu, anirem a la caixa d'oros, a la bombata. Diu, amb què? L'home local que tenim, clar, érem milions el que tenien, de patrimoni, milions. Diu, no, no, els hi van dir, no sé si va ser en Jornet o aquí. Diu, això ja és nostre, tot això ja és nostre. Com és vostre? I ara? Nosaltres en un local sol ho paguem. No, llegiu el que vau firmar. Els hi va posar la paraula que responien pel patrimoni. pel patrimoni que tenien. I en aquí ho van perdre tot.
El patrimoni de l'Aliança ve d'aquí.
No, no, els que van anar a demanar mig milió més, el primer mig milió que van rebre, se'ls van gastar i va continuar la misèria. Van anar a demanar mig milió més
sí,
de l'Aliança.
Sí, sí. Sí.
I llavors com va ser que els demanaven els llocs,
els
hi va dir, que jo ja els volia de Sánchez,
sí.
I ara però... anirem amb un altre, no, perquè tot allò ho heu perdut.
Però això va
dir... I aquí va haver la polèmica que va ser un robo legal.
Que llavors dic que el patrimoni de l'Aliança ve d'aquí.
Ah,
o això va dir. O ve d'un altre lloc que també tenien altres propietats.
No.
Ve d'aquí.
La clínica. Els deixals i aquests centres, o una,
sí, clínica,
o una secció de la clínica, no sé si era la clínica directament, sí, o una secció,
sí,
eh? Van fer el tracte aquest, sí, però els hi van clavar aquest, aquest...
Sí, no, però jo pregunto, l'Aliança tenia més patrimoni, a banda d'aquest que es van quedar dels cooperadors?
Sí, tenia
més... O tot el patrimoni que, tenen, que van tenir després és d'aquest?
No, ells dos patrimoni a la clínica només tenien el seu. Els dos edificis.
L'edifici aquell.
Dos. El primer, el primitiu, que hi ha, i llavors un altre que en van fer poc abans de la guerra, que hi ha, aquí a la dreta. No t'ho diré més. Però llavors va quedar propietari...
D'això altre.
D'això altre. Esclar, és un glòbul... Això.
Clar, és un espoli.
Però és legal.
Segons com pot ser un espoli, per legal,
eh?
No?
És un glòbul legal, si va anar tal com van explicar, jo...
Però això seria inclús per estudiar-ho, perquè... Això
llavors van dir, a la clínica, com va venir, es van jugar tots els cèntims que tenien, el que els hi quedava.
Sí.
Els hi quedava el forn del pa, d'allà al carrer de Montserrat. I també s'ho van vendre per anar al sentencioso. A tot arreu on anaven, els hi fallaven en contra, tot arreu. I a la clínica va tenir la picardia, de nomenar president, cobrant un sou molt gran, amb un general Laureano, català, que va ser el defensor de Belchite, que li va donar, que tenia el curs de Laureano de Belchite, que va defensar Belchite. Un general català, que es deia, com ho he dit? Us ho he dit?
No sé. L'ha dit?
Sí, que l'he dit.
Però no, ara no, abans no sé.
Em sembla que eren Sales, em sembla, home de con. Bueno, van nombrar president de la clínica. I esclar, aquest havia de tenir influència en aquest temps, amb els jutjats aquests posos. Que els jutjats es feien el que volien llavors. Ho tenien pena de mort amb un perquè els anava la gana i ja està. I era diferent, una dictadura.
Una altra cosa, mutualitzar...
Sales,
Sales.
General Sales, sí que us ho havia dit.
El mutualisme aquí a Mataró es va donar.
Espera, no? Acabem l'Aliança. I llavors què? I llavors l'Aliança s'ho
ha quedat... Va vendre tot el que tenia, i últimament els hi quedava algú. La meitat, no sé què els hi quedava, del pa, d'allà al que deixen munts. I van arribar fins a l'últim extrem, que era el sentencioso. El contencioso, que és l'últim ja. Van anar tot arreu. I a l'últim també els va fallar en contra. I ho van perdre tot.
Ho van perdre tot i
llavors, quan va venir la democràcia, van fer córrer que se'ls havia expropiat. I esclar, com que en Mas havia estat el president de les cooperatives i sabia com havia anat, no, en l'Ajuntament no hi ha cap escrit que digui que fos expropiat. Va ser, parlant amb Plata, una mala jugada.
I ara l'Aliança
de què? I última hora com ho han solucionat? En Gonsornet el veure's mort, perquè l'alcalde en Mas va fer molt ben fet, que llavors jo era concejal, no li va donar permís per vendre cap... Per fer... No per vendre, per vendre sí. Gonsornet ho podia vendre. Va posar-lo a la venda tot. Però ningú va comprar, perquè clar, ja hi havia la democràcia, i aquestes cooperatives deien, però això és nostre, que ens ho han expropiat, i això, qui és que compra això?
Okay.
Sabien que va ser una martingala bruta, encara que fos legal, suposant que va ser legal. Doncs en l'alcalde només tenia un motiu, van demanar per fer a la clínica l'1 de març fent un dolor de naixement per les prenyades. De negat. No hi ha permís. No va dar permís perquè fessin res a la clínica. I d'aquesta manera es va anar amargant. I llavors emprenyat en Jornet, què fa? Sí? Doncs ara regalo les cooperatives d'allà dalt, d'allà a Cala Cabanyes, regalo les cooperatives d'allà dalt, que allò és el més bo que té, a Cala Cabanyes, els hi va regalar. Però a Cala Cabanyes també, com que sabia el merder que hi havia, ho entens, també va agafar por, perquè escolta, el capellà, el Sant Josep, que no ens emboliquem amb aquestes coses. I es veu que van rebuscar o no sé què va passar, no sé, exactament no ho sé. El cas és que a última hora van arribat amb un acord, arribat amb un acord, i l'Ajuntament ho va dialogar, no sé si va ser en març o aquí, devia ser en març. I han fet quatre parts. Una part pel poble, una part del patrimoni, no sé quin és, si és la de mar, queda per la ciutat. Una altra part queda per les cooperatives. I a la clínica res. De tot allò res.
I la quarta part?
Eh?
I la quarta, n'heu dit tres. Una part pel poble, quina és aquesta?
No, una part per l'Ajuntament.
Ajuntament.
Que sembla que era un de Baix de Mar.
El bar de Mar.
Sembla que ja hi fan obres, no sé què. Bueno, va fer una partió, no? Exactament ara us enganyo.
L'altra per la ciutat, quina és la ciutat?
Eh? Una part perquè l'Ajuntament hi faci obres o hi faci el que sigui. Que no hagi de comprar el terreny, no sé quina part té. Llavors hi ha la part de la plaça de Cuba, que tampoc sé de qui és. Hi ha el que ha tirat a terra, que és Camí Ral, que fan ara i faran viviendes.
Ah, sí, allà al costat vostre, no?
Sí, allà que he canviat, sí. Han fet un espat, el que consideraven que eren
just.
I una part queda per la ciutat, per millora, una part queda per les cooperatives i així.
I una cosa que a mi m'aclari, que clar, com que...
Ara això jo no puc afirmar perquè sí. Jo no hi
ha... Però bueno, es pot investigar a partir d'aquí, tens unes dades per investigar més i arribar a conclusions.
Perquè ells només agafen la manera que se'ls hi va expropiar. Mm. No, va ser una mala jugada i com que van posar aquest jefe, que és que s'atreveix amb aquest, amb el general. Mm. Que té molt més influència, aquest va trobar amb aquest i s'han de quadrar. Mm. I tu hi vas i què?
Una cosa que ho entengui jo, les cooperatives aquí a Mataró, aquest moviment cooperativista que va bé des de fa molts anys, era bàsicament perquè la gent s'aplegava llavors per vendre, plegar coses, o era més era altres activitats també?
El foc del vidre, eh?
Però bàsicament era activitat...
No, el foc del vidre no té res a veure.
No.
És cooperativa.
És cooperativa, és la primera cooperativa d'Espanya.
Sí.
Primera.
Però no té res a veure
amb
No, però el moviment aquest cooperativista era en principi per produir una activitat que després té una sortida comercial, per entendre's. O també hi havia cooperatives amb altres finalitats.
Recreatives?
Sí, d'unes altres... O bàsicament era comercial, com que
no sé. La unió de cooperatives era la seva base, era que tenien el cafè.
Cafè.
A tot arreu hi havia cafè. A Porta Riquenya, a l'Estrella, al carrer Concepció, al Camí Ral, a tot arreu hi havia cafès.
Un cafè
i al poc abans de tallar la guerra,
o no?
Al poc abans de tallar la guerra, que jo hi vaig ser-hi, llavors la casa del poble era tancada, era clausurada, perquè en Companys va declarar la República Catalana, i els socialistes ho van apoyar, i degut a aquell fet els hi van, com en Batet va saltar la Generalitat, a canonades, es van entregar en Companys. I tots els que es havien col·laborat, el pare també el van detenir, en allà que era Montserrat, que era la Guàrdia Civil de peu. Sí, el guàrdia civil. La guàrdia de Sal,
que es deia, no?
No, no, guàrdia civil.
Guàrdia civil de Pedra.
No n'hi havia de guàrdia civil.
De Sal no n'hi havia.
La guàrdia civil es va posar a la República. Doncs, llavors allà hi havia els de peu. Mm. I allà, d'allà baix hi havia els de cavalleria. Mm. Doncs el pare ja els va tindre de presentar. No el van agafar per la presó. Mm. I van posar quatre hòsties i prou. No van anar.
Aquesta època.
Doncs, ara vaig entrar.
No, que era el de les cooperatives, que diu que bàsicament el que havien és cafè. O sigui, el que...
Tots eren cafè.
Que eren cafè,
i llavors, com van anar?
Ara feien activitats les que posin.
I no sé si feien funció o alguna cosa amb algun...
Però la idea inicial de les cooperatives era aquesta.
Cafè i vendre.
I vendre.
I vendre menjar. I roba. Mm. N'hi havia que només tenien cafè.
Tenien un local on has de fer un cafè.
Ah, però, tenia, mai, però era un patrimoni que ara voldria milions, mil. Mil.
No, però per aclarir, perquè avui en dia de cooperatives n'hi ha de moltes menes.
Ah, sí, home.
Que, clar, per entendre quina mena de cooperatives
no, aquí parlem del foco, aquí parlem del foco de la unió de cooperatives. Unió. Vol dir que el quotidi, que n'hi havia diverses de petites, i la Generalitat va dir, menys de tants socis han de desaparèixer.
I,
I llavors es van fer una unificació. I les altres
van fer la unió de cooperatives.
Les altres van desaparèixer. I van prosperar tant que van anar comprant terrenos, ai, locals. I
això és quan la guerra va venir.
I llavors, poc abans d'estallar la guerra, van inaugurar que precisament llavors els socialistes anaven a prendre cafè, que jo hi anava amb el pare, a les cooperatives que hi ha el Camí Rau, que són a terra, allà. I d'allà van inaugurar les noves. I vam anar llavors a les noves que van inaugurar amb una orquestra d'aquestes que es deia Mac. Mm. No recordo que va fer una mica de concert.
Perquè això és molt important, perquè és un moviment, realment el que hem de tocar amb aquesta presentació que farem el 2006, és els moviments socials, i aquest n'és un, molt important de Mataró, que és el moviment d'aquestes cooperatives. Sí. Que clar, ara avui en dia és que ha arribat a aterrissar en un altre lloc. Però per això aclarir amb què s'entén per aquest moviment amb el moment que va sortir aquí a Mataró.
Es pot interpretar... De cafè i de botiga, de menjar, que dius i roba.
I clar, aquí després s'ha fet alçada el que vulguis.
Roba,
per ser cooperativa per comprar vivendes, crear, cooperativa...
He tingut un pis, cooperativa.
Sí, me'n recordo, que havia anat. Quan sí, una vegada vaig anar i dius, mira, aquest és de la cooperativa. Sí.
Venia d'acte carbó.
Sí, ah, clar. I avui en dia el que diem, el robafàs, per exemple, és el cas ja emblemàtic. Una cooperativa de llibres que és rigorós que s'ha fet i on ha arribat. I va començar aquest moviment cooperativista, que és molt important.
És que Mataró era molt cooperativista.
Sí, no, no.
Carrer de cooperativa, ja ve de molts anys.
De, precisament d'això.
Que hi havia una cooperativa.
Sí. Ja va, el que encara pot ser, perquè almenys amb altres, per exemple a Barcelona, jo he conegut molt, perquè el meu pare ho era, si hi havia un moviment, el que era el mutualisme.
Ah, també el mutualisme.
Perquè almenys a Barcelona, jo com que el meu pare ho era, que portava, era un president de la Germandat, li he conegut molt aquest tema. I jo no sé si a Mataró això es donava. Que la gent, com que no tenia per pagar el metge, es pagaven.
Ah, era això de la clínica. La clínica es va fer en aquest sentit. La clínica de Mataró era dels treballadors, no, la clínica, era dels treballadors.
No, per exemple, a casa venia el metge, no pagava pas cada vegada, el doctor Barbós, venia, no.
Es venia, doncs, la clínica era de la gent modesta, perquè a casa anèiem socis també.
Però això que es pagava, un tant, per això, si estaves malalt, et pagàvem una miqueta de la baixa...
No, no, pagàvem un mes, cada mes, pagaves uns 10 peles o 5, i podies anar allà i al metge et visitava, jo havia anat ple de
vegades. Sí, que la tradicional d'això més antic que trobaríem, si anem a l'època aquesta... Si
estava recordant una vegada que el pare es va dur amb el metge del coll. Mm. I a mi aquest noi, llavors jo tenia uns 13 anys, més o menys, miria el coll, i no té res al coll. Aquest noi té el canvi de veu de noi a home, que es va passant. I això li sembla a vostè que...
Clar, és que els pares els hi cal fer de...
Me'n recordo.
Aquestes coses dels canvis.
Me'n recordo d'això. I així me'n recordo. Oh, sí. I no me'n recordo, allà on tinc les ulleres.
No, però és normal, eh? Perquè la memòria antiga és l'última que es perd.
Però que davant,
cap enrere.
D'abans me'n recordo com...
Sí, perquè es perd cap enrere la memòria.
Com si
la primera que es perd és la d'ara, sí.
Com si fos ara.
És molt curiós de la memòria. Doncs a veure, si nosaltres estem, per exemple, l'any 30, just abans de la guerra, 30, quan vostè tenia 8 anys, tenia 10, si tu havies d'anar al metge, o estaves allò, conductat amb un metge,
que li pagaves
un tant per la aliança, pagaves un tant per l'aliança.
Que va de la guerra la mare, com que era a la presó el pare, i no podia pagar la clínica i això, es va connectar amb un metge, perquè es pagava poc. També hi era això. Tot el temps que va estar a la presó el pare, no van pagar ni un mes de lloguer. L'amo era Can Marçal, un senyor que es deia Castellà, el director, i va dir, tranquils, no pagueu el lloguer fins que pugueu. I com va sortir el pare, així que va treballar, cada mes en pagava dos.
I li va tornar.
Pagàvem 7 euros al mes.
Déu-n'hi-do.
Cada mes,
Déu-n'hi-do.
Cada mes li va tornar un lloguer. O sigui, una setmanada que tenia del mes...
Dinava tornant.
Dinava tornant.
Encara.
Però llavors devia cobrar 16 o 17 euros al mes, a la setmana. Doncs una setmanada ja...
Ja anava pel pis.
Pel pis per tornar.
I el seu pare era que treballava?
De teixidor. A Cala Sensi.
Era teixidor. No, per tenir una idea, una referència del sou, perquè mira, la tenim.
Llavors, en aquella època els que guanyaven molt, que es podien considerar senyors, perquè les seves dones es veia en el sistema d'anar a plaça, eren els teixidors de Còtum, els de Can Gasol,
no,
els de Can Colomer, allà que tenien cantalets de Còtum de mitges, de dona, que van sorgir les mitres de seda, que hi havia quatre...
Còtum, es deia.
Sis teixidors hi havia de Can Gasol, set, que els coneixia tots, no, de vista, i d'amistat, i tenia, alguns hi tenia amistat. 7 o 8 hi havia, que es feien tots i no paraven. Aquells eren senyors, que guanyaven 21 o 22 euros a la setmana.
Aquells... I feien les mitges de seda. Que en aquella època havia ser un home mar,
sí.
I les senyores, no?
Mitges de set. Ai!
Parlo que veus a les pel·lícules.
Mira, que no paraven de treballar aquests talents. N'hi havia 4, em sembla. No paraven. A Can Gasol no paraven en tota la... sense parar, si no s'espatllaven. Que els arreglaven. Sempre anaven fent aquests mitges de set. I d'altres en feien. Però aquests 4...
Que les mitges de seda eren, bueno, per la senyora regalés una mitja de seda, em sembla que era allà.
No, això que va ser la guerra.
Còtum, deia, Còtum?
Còtum intès, no sé, que deu ser, és qüestió de preguntar-ho, això del Còtum.
Còtum de mitges.
Còtum de mitges.
Hi havia Còtum de mitges i Còtum de punys. El pare feia anar el Còtum de punys que guanyava 16 euros o 15, és això, eh?
Sí.
Això, el puny.
Sí, que abans, clar, anava tot amb...
El puny que va...
Les punyetes.
I amb això, és que és diferent d'ara, clar, però llavors tot anava així.
El puny.
Amb les camises de
pell. Les samarretes, que acabaven punts, doncs aquell puny feia un còtum.
Però les punyetes no es parlaven tan bé com a les mitges de seda, per el que veig. Que, clar, no sé. I això, bueno, doncs dir-ho, eh? Sí, però tornant al tema del mèdic que ens ho hem deixat, una mica apuntat, la persona quan es posava malalta, normalment, o anava al metge a casa...
El metge anava a casa, sortia amb una tartana.
El tenies conductat, normalment, això que dèiem.
Sí.
Li pagaves un tanto,
sí.
O bé anaves a la clínica.
La majoria tenien de la clínica.
Perquè, clar, a l'hospital, home, per anar a l'hospital devia ser...
No, a l'hospital anava ja la gent que no tenia cap cèntim i la gent més pobra.
Per anar a l'hospital ja era el pobre que no s'ho podia arreglar, eh? Per això allò del mutualisme, clar, va sortir bastant, aquest tema, eh? És que a Barcelona, a Catalunya, però, que en canvi en altres llocs d'Espanya jo que no ha hagut aquesta tradició. La més tradició aquí. Aquí és molt característic d'aquí, una època.
Bueno, què? Que ens han de dir.
Sí. Hem de dir aquí. Quina ho direu? La una?
No, no. Entre la una i les dues. No, aquesta hora surto del
sindicat.
Eh? Aquesta hora surto del sindicat.
Ah, va.
Bueno, doncs jo
ara
he
de buscar el cotxe, eh?
Perquè d'unir-ho, eh? Li faig les pàgines per... Si et puix per davant i darrere, eh?
Sí? No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, ho podríem passar cadascuna pel seu cantó net i...
No, 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 després donaré si vols, però és que no, no...
Jo tampoc els tindré per buscar-ho.
No, jo no, és que jo encara que ho busqui aquests dies no puc.
Tens la lletra clara, tu. M'estic acostumada a desxifrar la metja. El tramvia 4 és... Però li van fer a matar-lo la dona del
convent. Escolta, com ho fem ara?
Perquè hi haurà coses que coincidiran...
I de vegades ens hem descuidat de coses, no.
S'heu descuidat coses encara?
Home, un altre dia, tornem-hi. Casa trobo a faltar el que feien les noies. Perquè, clar, és la visió d'un home, com en aquella època, els homes i les dones. Són com feien coses diferents.
Costava molt escoltar amb una dona, abans.
Ens faria falta entrevistar una dona que ens expliqui el que feia
la
dona.
Explica la meva mare, que la seva mare, com baixava d'aquests, els cotxes aquests, de les diligències així, hi havia tot de nois que anaven allà a mirar perquè s'aixecaven una mica les sandilles
sí,
per veure les puntes d'aquí sota.
Sí, per una altra cosa.
Ai, tots els duien cotilla ballant, només trobava ferros. Tots els duien una cotilla de ferros, això.
Sí.
I et dic que l'àvia o la mare, si no, no, no li queies bé, amb aquest no hi vagis més. I no ballava
més. Havien d'anar a manar per mig per entrar a casa, que això encara és una cosa.
Espereu-vos allà a la porta que jo tinc 7 minuts, perquè estic allà dalt de tot.
Mira, abans era massa exagerat. Abans era massa exagerat. I ara també és massa exagerat.
Sí.
Les dues coses.
No, moltes gràcies. Doncs ara que hem... Mira, hem gravat 2 hores i 1 minut.